4 i 4 minuts. Comença el Connectats.
És una pedra, un mineral que té electricitat. Hi havia la ràdio al costat i amb una punxa anaven punxant aquell fins que trobaven el lloc que hi havia electricitat. O hi havia magnetisme, no sé això, i funcionava la ràdio. I anava amb auricular sempre, eh?
Un record que tinc gravat és que quan era petit i la televisió només tenia un canal, no dos, un, pues jo sentia el teatre a la ràdio, sempre, eh? I teatre de ciència-ficció, a més, era molt interessant. Vull dir, coses que ningú se'n recorda ara, però que eren molt importants.
Per mi la ràdio és com llevar-me bé pel matí, perquè l'escolto cada matí, i sempre fan aquests programes per animar la gent, i arribo més contenta a la uni i començo bé el dia, sempre, sempre pel matí, sempre escolto la ràdio.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al Connectats, al magazín de la tarda de la xarxa elaborat per Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Avui, des de l'Arxiu Nacional de Catalunya Sant Cugat, amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, que celebrarem nosaltres avui, i la majoria d'emissores segurament demà. Convidats, un any més pels amics de la UNESCO Sant Cugat, avui en públic en directe, els qui donem la benvinguda i agraïm moltíssim la seva companyia i la seva presència avui aquí. Us podeu fer un aplaudiment, que el públic es troba a casa. Evidentment, tingui constància que avui som en un escenari diferent. I una salutació de tot l'equip, comandat a la part tècnica per Geica, Màrius Caral i Joan Miquel Fernández. Avui us hem preparat un Connectats especial que abordarà experiències, coneixement i professionalitat al voltant del món de la ràdio, i ho farem amb noms propis en majúscules. Després de la benvinguda oficial a càrrec de la presidenta d'Amics de la UNESCO Sant Cugat, Isabel González, la directora de Cugat Media, Mònica Lablanca, l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i la cap de servei de coordinació de l'Arxiu Nacional de Catalunya, Àngels Bernal, conversarem amb una dona que aglutina una gran experiència en el món de la ràdio, en el món de la televisió pública, Mònica Terribas. I tancarem aquesta primera hora amb un repte. Avui us farem jugar tot recordant algunes de les sintonies més populars de la història de la ràdio. A partir de les 5 coneixerem una mica més la periodista i escriptora Elisenda Roca. Repassarem la seva trajectòria professional des dels seus inicis fins a l'actualitat. Ens acompanyarà la música de Cosmic Lala i tancarem aquesta segona part del programa amb el repte d'aquest especial. Amb la vostra participació tornarem a identificar noves sintonies de la història de la ràdio. A les 6 conversarem amb el tercer dels nostres convidats, un home que es va inventar en el món de la ràdio i que ha estat capaç de crear un dels grups de comunicació més importants de Catalunya. Conversarem amb el rei del jaroteo, Justo Molinero. I per parlar de la ràdio inclusiva, us presentarem un club molt especial, el Club dels Volats, i el seu programa, que ens portarà de nou la música de Cosmic Lala. Tot això i més, des d'ara i fins a les 7 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Per donar la benvinguda al programa, avui ja veieu que m'acompanya molta gent aquí en aquesta taula, i començarem a presentar totes aquestes senyores amb qui conversarem molt ràpidament i molt breument per entrar ja en matèria en el programa d'avui. Saludem a Isabel González, la presidenta d'Amics de l'UNESCO de Sant Cugat, que ens va convidar ja l'any passat i que al final l'experiència va ser
fantàstica.
tan bona,
bona, boníssima,
que us ha agradat repetir un altre cop, Isabel.
Sí, sí, i aquest any se superarà moltíssim, molt més.
Expliquen, l'any passat la UNESCO va triar els valors de la ràdio, enguany fa una crida a les emissores perquè defensin la diversitat.
Perquè defensin la diversitat i, a més, s'han proposat que la ràdio pugui entrar a les escoles, a dintre de l'educació, perquè els nens es puguin comunicar i parlar i explicar-se entre ells totes les vivències de com són, la seva religió, la seva vida de cada dia. Però la fita és la ràdio a l'escola o entre les escoles arreu del món. Aquesta.
Isabel, ens vols recordar una mica quins són els temes principals que destaca avui la UNESCO com a eix principal d'aquesta celebració?
Els eixos principals és atendre les necessitats socials de comunicació pel desenvolupament de continguts i propostes radiofòniques, oferint forma atractiva a continguts d'interès i de servei públic. Això va dirigit més que res als estudiants que volen dedicar-se com vosaltres a la ràdio i ser uns bons comunicants, de diversitat i pluralitat social, i proposar formes de participació, vinculació social, procurant que els continguts siguin imprescindibles per la generalitat d'éssers i de pobles, i mantenir espais de diàleg, la independència i el respecte, i evitar qualsevol vincle personal que pugui significar un conflicte d'interès, garantir el respecte a les diverses idees, opinions i posicions de la societat, mantenir un compromís de respecte al públic que escolta, veracitat, equilibri i oportunitats, i oferir una programació equilibrada, oferir sempre la informació oportuna que sigui transparent, propera, rellevant per la vida pública. Això són les idees principals que la UNESCO demana que puguin ser transmeses per ràdio a les escoles del món.
I la ràdio, gràcies Isabel, com us deia, avui la fem des d'un espai diferent a l'habitual. Hem sortit de l'estudi, de fet sortim cada dia a partir de les 6 de la tarda, però avui sortim extraordinàriament perquè fem tot el programa fora, i ho fem en aquest escenari, l'Arxiu Nacional de Catalunya, que ens torna a acollir també per segon any consecutiu. Ens acompanya l'Àngels Bernal, que és la cap de servei de coordinació de l'Arxiu. Àngels, per vosaltres què representa tenir una experiència d'aquest tipus en aquest espai?
Nosaltres estem molt contents, evidentment és una activitat diferent de les que fem habitualment. L'any passat, com ha dit la Isabel, va ser una bona experiència, repetim, i per descomptat ens agradaria, doncs, que no quedi en aquest segon any, sinó que hi haguessin més continuïtats, no?
I Àngels, el teu record de la ràdio quin seria, si haguessis de triar un?
Tinc records amb l'àvia de la senyorita Francis i totes aquelles èpoques, altres que han vingut transmesos més pels meus germans grans d'alguns programes que es feien a la ràdio, i després jo diria que més que el record és que jo no sé viure sense la ràdio. El primer que faig al matí em desperta la ràdio, i tot el matí fins que arribo a la feina és la ràdio, em poso al dia sovint amb la Mònica Terribas, i aleshores bé, ja arribo aquí, ja el meu cap ja està una mica lloc i comença la meva jornada laboral.
Doncs a gaudir un any més de l'experiència que compartim tots plegats fins a les 7 d'aquesta tarda. També ens acompanya l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com, la pregunta és complicada, per començar.
A veure.
Com s'entén des de l'administració local un servei públic com la ràdio de proximitat?
Doncs fonamental, i ha de rebre a més tot el suport, com és el cas del Cugat.cat. Nosaltres som un municipi que tenim la sort de tenir un mitjà de comunicació públic local, que és el Cugat.cat, que bé coneixeu vosaltres, i per tant tot aquest suport, perquè ens permet acostar a la gent de Sant Cugat, doncs, no només programes informatius, que també sobre l'actualitat local de la ciutat i també una mica més enllà, perquè ara treballeu també amb la xarxa i per tant anem una mica més enllà, sinó també perquè és l'oportunitat de fer difusió sobre festes que fem a Sant Cugat, sobre les entitats que tenim. És un espai fonamental per cohesionar la ciutat, no? Aquesta ciutat que tenim, que ens estimem molt, però que també és molt gran i que a vegades se'ns podria escapar de les mans, i que és fonamental tenir un espai, doncs, que pugui tothom accedir-hi per conèixer la realitat de la nostra ciutat.
I com és aquesta relació entre l'administració local i el servei públic local?
Refereix al Cugat.cat?
Sí.
No, doncs crec que és una... Bé, jo crec que ho he expressat com d'una forma molt espontània, que és tot un orgull tenir aquest servei públic que ens permet, no només en aquest cas, doncs, els representants, els càrrecs electes, en aquest cas el govern, no?, tenir l'oportunitat de ser a la ràdio, en les tertúlies, en les entrevistes, en cada vegada que fem un acte, sinó que també doneu l'oportunitat a moltíssimes persones a la ciutat, a banda, no?, del que és l'administració, el que deia, l'oportunitat a moltíssimes entitats de donar-se a conèixer, d'explicar les seves activitats, per tal de que puguin tenir més persones sòcies, per exemple, que puguin ajudar la cobertura que feu de tot l'esport local, que sempre diem que estem molt orgullosos, Sant Cugat, de tenir, doncs, tantes entitats esportives i practicar tant esport, i és fonamental que hi hagi un mitjà públic que sempre sigui en tots aquests llocs i que permeti a tothom, i sobretot ara amb els canals digitals, que ens permet estar connectats tot el dia, i per tant allò que diu el Cugat.cat, doncs, de seguida ho rebem en el nostre telèfon mòbil, i per tant, doncs, tothom ho sap, i llavors és quan tothom pregunta a l'alcaldessa, doncs, què ha passat, no? Doncs, si ho diu el Cugat.cat, és aquesta realitat al minut, i jo crec que això és fonamental. De fet, això ho representa la ràdio, quan estava explicant l'Àngels que el primer que fa al matí és posar la ràdio i escoltar, en aquest cas, per exemple, la Mònica, doncs és veritat, és el primer que fem, perquè així sabem el que ha passat des de l'última vegada que l'hem escoltat, segurament la nit abans. En el meu cas, diguéssim que estic enganxada permanentment a la ràdio, a Catalunya Informació, i tant en tant em poso també una mica de música, no?, per allò de dir, canviem de tema, perquè si no acabaríem malament. Però sí que és veritat que ens permet allò de, a més, té aquesta capacitat, no?, de qualsevol cosa que passa, allà mateix la tracta, i de seguida organitzant aquests programes, i s'hi dedica tot el dia a la Mònica a parlar d'un tema, no?, que ha passat, i per tant ens permet viure en aquesta actualitat que, insisteixo, és important en el meu cas com a alcaldessa, però que també és un valor afegit per les persones de la ciutat, que els permet estar al corrent de tot allò que passa.
Aquest últim missatge de l'alcaldessa és extrapolable a la resta d'emissores que formen part d'aquest equip, d'aquest Connectats, que és el programa que es fa amb el suport de la xarxa. Per últim, alcaldessa, quin és el seu record com a oient?
Doncs, bàsicament, hem anat canviant els costums de consumir, no?, en general, informació i altres tipus de programes més d'oci, però la ràdio sempre queda allà. I jo aquest fet de posar els peus a terra i encendre la ràdio, i per tant endur-t'ho a tot arreu. Abans ens enduíem els transistors i aquestes coses, que alguns, ara aquí el públic més o menys encara ens entén, no? Hi hauria una part de públic més de jove que no ens entendria, però ara ho fem amb el telèfon mòbil, no? I per tant anem a tot arreu, a la dutxa, a esmorzar, i evidentment al cotxe amb la ràdio. I jo crec que aquest és el referent que tenim, perquè, insisteixo, aquesta immediatesa i aquesta capacitat d'escoltar la ràdio i alhora fer altres coses, no? Només ho podem fer amb la ràdio, perquè ni llegint el diari no pots llegir i fer altres coses, ni mirar la televisió i fer altres coses. Doncs en el cas de la ràdio ho podem fer. Jo crec que aquesta és la gran virtut. I jo crec que avui, un dia com avui, i aprofitant també que feu tot aquest desplegament aquí, en aquest fantàstic equipament, acompanyats de la gent de la UNESCO Sant Cugat i Vall d'Oreix, doncs crec que és un moment molt apropiat per felicitar la tasca, i a més avui que hi ha la directora, doncs felicitar la tasca, la gran tasca que feu la gent del Cugat.cat, i insisteixo que és un orgull per la nostra ciutat, doncs, comptar amb un mitjà públic com aquest, i que per tant és un referent, i que estic convençuda que ho continuarà sent.
I ara tanquem aquesta ronda de presentacions amb la directora de Cugat Mèdia, Mònica La Blanca, per preguntar-li principalment de quina manera els mitjans de proximitat com els nostres, com els d'aquest programa, tracten la diversitat.
Doncs bona tarda a tots i a totes. Bé, des de, per respondre't, Carme, pensaria, o sigui, diria una dada que jo crec que tu coneixes molt bé i una anècdota de Cuap.cat que ens va passar precisament aquest Nadal, i és que estàvem pensant què faríem de postal de Nadal per felicitar la gent, el Nadal, els nostres oients, els seguidors del Cuap.cat, i els vam dir, escolteu, quants col·laboradors en tenim a la ràdio que venen i que ens fan, no?, programes, espais, seccions, articles, columnes, per vocació, perquè s'estimen la ràdio, s'estimen Sant Cugat i perquè tots volen col·laborar. I ens van sortir més de 100 persones, 100 persones que durant el mes entren i surten i fan possible el Cugat.cat, el Cugat Mèdia, la ràdio Sant Cugat, bàsicament. Això vol dir que de quina manera, no?, representem aquesta diversitat? Doncs donant aquest espai, o oferint aquest espai, o fent aquest espai en totes aquestes persones, obrint la ràdio a la ciutat, a la societat. Al final jo sempre dic que és la ràdio del poble, és la ràdio de tots, tothom ha de tenir cabuda, no?, totes les entitats, totes les associacions, tots els partits polítics, totes les opinions, no?, ha de tenir cabuda. I jo crec que ens va sorprendre fins i tot a nosaltres. Vam fer una trobada amb tots ells i jo crec que fins i tot ells es van sorprendre també, no?, de la quantitat de gent que no es coneixia a més a més entre ells i que se'n van adonar, doncs, que entre tots érem la gran família de Cugat Mèdia de Ràdio Sant Cugat, no?
I com és important, Mònica, el concepte de servei públic quan estem parlant d'un mitjà de proximitat, igual que un ajuntament és la primera administració del ciutadà, un mitjà de proximitat és el primer mitjà de comunicació per al ciutadà d'aquella ciutat.
Clar, jo sempre dic que al final és totalment compatible la informació local amb la informació nacional, no? Pots escoltar, doncs, 20 minuts, 30 minuts, no?, d'una emissora nacional, i després aquí, com tenim a la Mònica, doncs Catalunya Ràdio, no?, a la Mònica, però també és totalment compatible després poder escoltar el Cugat.cat, no?, uh-huh, per saber oferir aquell punt de vista d'aquella informació del teu entorn més pròxim, no? Jo el que sí, insisteixo molt, i m'ho sentiu dir tots els companys i companys de Cugat.cat, que és nosaltres hem d'aconseguir que la gent vegi el Cugat.cat com aquell mitjà de referència de la ciutat, és a dir, no estem obsessionats en ser els primers en informar, però sí donar la informació més contrastada. Esperem trigar 5 minuts més, i a vegades ens ha passat que ens han trucat, no esteu dient això, no, perquè no ho tenim contrastat, i valorem contrastar una informació i que la gent digui, bueno, ho ha dit Cugat.cat, ho ha dit 10 minuts més tard, però és una informació rigorosa, és una informació contrastada i veraç. Això és el que penso que és el valor del servei públic, i en el món avui en dia, no?, amb aquesta sobresaturació d'informació que tots vivim, jo crec que és la referència, no?, i és la manera en la que nosaltres podem contribuir i col·laborar a que, doncs, que la gent, doncs, sigui una mica més crítica i pugui estar, doncs, molt més informada en aquest sentit.
Anem a la part més íntima. Sí. Explica'ns, sí, també un record lligat al món de la ràdio.
Jo el record...
Que no sigui professional, eh?
No, professional no. Jo us diré, jo tinc un record meravellós, que és la meva àvia, que sempre em deia que tot el que sentia per la ràdio em deia, això és així, jo li dic, no, però àvia, jo crec que no. I llavors em deia, sí, perquè ho ha dit el Luis de l'Olmo. I llavors, si ho deia el Luis de l'Olmo, era com, o sigui, no hi havia manera de que li fessis creure qualsevol altra cosa, no? I era com, i aquella credibilitat que li tenia, no?, aquell referent, no?, i com ho havia dit, i deia, no, és que ho ha dit el Luis de l'Olmo a la ràdio. Bueno, és maco poder també recuperar i tenir aquests referents, no? I aprofito ara que tinc el micro, que la Carme em deixarà, per agrair sobretot a tots els companys i companyes dels altres, de la ràdio, de la xarxa que fem junts al Connectats, però sobretot també a la feina que fa l'equip de Cugat.cat, tots els nostres companys, a l'equip, que cada dia li posen entusiasme, li posen ganes, li posen, doncs, tota aquella il·lusió per tirar endavant la ràdio, i el Cugat.cat és un moment, no?, per agrair la feina del dia a dia.
Jo puc dir una petita cosa?
Molt ràpid, Isabel.
Molt ràpid, rapidíssim. Mira, la UNESCO creu que els professionals de la ràdio estan directament connectats amb l'oient i han de transmetre molta empatia, perquè això provoca en els oients emocions, sentiments propis i dels altres, pensaments, desitjos i creences. Per tant, creiem que això és el que hem de transmetre en els futurs professionals que tinguem, que tenim una gran mostra aquesta tarda amb els tres professionals que estaran amb nosaltres.
Doncs ha estat un plaer compartir aquesta taula amb tantes dones, eh? Hem fet un ple avui de dones per obrir aquest nou especial a motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Agraïm a la Isabel González, a l'Àngels Bernal, a l'alcaldessa Mireia Ingla i a la directora de Cugat Media, Mònica La Blanca, que hagueu estat aquí per estrenar aquest programa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies
a tu.
Comença el Connectat. Un dia més per Terrassa.
Bona tarda.
Anem ara fins a Sabadell.
Bona tarda.
I a Badalona, que és notícia.
Bona tarda.
I al Prat de Llobregat.
Molt bona tarda.
I a Castellà del Vallès.
Bona tarda.
Anem ara fins a Sant Cugat. Bona tarda.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Bon dia, Desperta Catalunya, són les 8. Som al Matí de Catalunya Ràdio. La veu de Mònica Terribas desperta a Catalunya cada matí des de la principal emissora pública d'aquest país. Amb els temps que corren, polítics i socials, garantir el servei públic és una de les responsabilitats més fermes del periodisme. La seva figura representa les obligacions d'una ràdio pública quant a la diversitat, la pluralitat i el gènere. I així ens ho explicarà des de la seva pròpia experiència. Dona, exdirectora de TV3, professora a la Pompeu Fabra, Premi Nacional de Periodisme el 2003. La llista de títols és infinita. Mònica Terribas, molt bona tarda.
M'he espantat quan he sentit la sintonia del programa, perquè no és de... quan sento això penso, ja. Són les 6, les 7, les 8... Sí, molt contenta de ser aquí, la veritat.
Avui celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, però deia abans, la majoria d'emissores ho fareu demà.
Sí, jo ara quan surti d'aquí me'n vaig cap a les Terres de l'Ebre i anem a fer el programa amb una barraca del Poble Nou del Delta que ens han convidat, perquè Catalunya Ràdio proposa el Dia Mundial de la Ràdio que els oients, iniciatives, llocs on volen que fem els programes hi anem. I aleshores ens ve molt de gust ser el Delta de l'Ebre perquè ho estan passant molt malament després de tot el que ha passat. I la veritat és que quan vam rebre la proposta d'anar a una barraca del Poblenou del Delta vam dir cap allà. Però això vol dir que anem cap allà i que demà us despertem des d'allà.
No? Molt bé. Deixeu-me que us presenti el company amb qui compartirem l'entrevista amb la Mònica, Pau Duran, Ràdio Sabadell. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Benvinguda, Mònica.
Hem d'explicar una cosa, Pau, i és que potser la gent s'estranyarà, però nosaltres fem un programa que el fem en xarxa i no ens veiem la cara.
Clar.
I és la primera vegada que el Pau i jo estem face to face.
Exacte, mirant-nos els ulls. Cosa que ens treu unes alegries que, d'altra banda, també ens dona el fantàstic món de la tecnologia i les interferències, però bé, també és la ràdio en directe, sí.
Bé, doncs entrem en matèria.
Vinga.
Ja ha sortit...
Saludem a la gent de Badalona i de Castellà, no?
A tothom, a tothom. Tenim a tota la gent està connectada. El Prat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Castellà i Sant Cugat. Que avui ens mirem una mica al malic,
sí?
Però perdoneu, eh?
Sap com greu.
Sí.
Fes, no s'hi juga. Tenim, amb Terrassa i Sabadell...
Els tenim molt no presents, molt presents. Mònica, parlem de la funció de servei públic. Tu com diries que s'entén i com s'exerceix avui dia?
Jo diria que s'exerceix partint d'un principi que és bàsic a l'hora de dedicar-nos a la comunicació, que és que nosaltres treballem al servei de la societat, de la comunitat. Els meus alumnes de la universitat això m'ho senten dir cada any, no? És a dir, aquest ofici nostre, el periodisme, la comunicació i tot el que té a veure amb arribar a la gent, només té un objectiu, que és servir a la societat. I aquest és el punt de vista que et regeix i que fa que no t'equivoquis. És a dir, que quan tu marques com a prioritat que allò que tu fas és per construir una societat millor, per ajudar-nos a comunicar-nos en situacions de crisi, quan allò que et belluga a l'hora de definir els continguts és el servei a la societat, estàs fent servei públic. Això vol dir que hi ha vegades que sacrificaràs impactes d'audiència. Això vol dir que hi haurà estones que dona molta més audiència estar parlant d'un escàndol a Can Barça o d'unes declaracions polèmiques que no pas estar analitzant les conseqüències sobre la nostra societat de la reforma laboral. És evident. Això s'ha de fer tenint plantejaments al màxim d'atractius possibles. És a dir, que no hem de fer una ràdio de servei públic, perquè sigui de servei públic no vol dir que hàgim d'estar-nos avorrint. No. Ara bé, és evident que per fer una ràdio, una televisió de servei públic, un periodisme de servei públic, perquè jo no faig distincions entre mitjans privats i públic, en aquest sentit, crec que el que tots els professionals ens hem de posar al cap és que nosaltres estem al servei de la societat, en el seu conjunt. I això passa per prioritzar bé quines són les qüestions que abordem a cada cas, no?
Abans li preguntava, aprofitant que ens visita l'alcaldessa de Sant Cugat, li preguntava per com es veu el servei públic des de l'administració. Ara jo pregunto, des de la part del periodisme, com es veu el paper que fa l'administració? Valora, entén bé aquest servei que han de fer els mitjans?
Jo crec que... Vaig a buscar les paraules correctes, perquè aquest és un tema delicat. El servei públic que fem als mitjans de comunicació és un servei delicat. Delicat perquè, com que ho regula, en el nostre cas, el Parlament, afortunadament, i en el nostre cas, afortunadament, tenim una llei parlamentària que ara s'acaba de modificar amb el màxim consens possible, i això és molt positiu. Això vol dir que tots els partits polítics estan d'acord, majoritàriament, que els nostres mitjans han d'estar al servei d'aquesta diversitat, que ara parlàvem des de la UNESCO, que és imprescindible i que, per tant, hi ha d'haver el màxim de pluralitat possible i que, malgrat que parlem del que ens passa en el nostre país, que en els darrers anys doncs, ha estat molt condicionat pel procés polític que hem viscut, nosaltres estem al servei d'una societat que és molt complexa i que és molt diversa, no? Això sempre s'entén? No sempre s'entén. Això és una estira i arronsa permanent? És una arronsa permanent. És una bassa d'oli? No és una bassa d'oli. Els partits tenen sempre la temptació de voler-te més a la seva vora els uns que els altres? Efectivament, sí. Com les empreses, els patronals, els sindicats, els petits activistes, tothom et vol a la seva vora. Sigui petit al mitjà o sigui gran. Si ens estan sentint des de Ràdio Badalona, segur que els estic dient això i els hi ressonen campanes de coses que els hi han passat. A tu segur que també et passa i a tu també. És a dir, els mitjans, com que arribem a moltes persones o a persones amb les quals ens volem comunicar, sigui a Terrassa, a Badalona, a Castellà o aquí a Sant Cugat, on sigui, o a Sabadell, doncs lògicament volen que la seva versió del que passa a la realitat sigui el més propera a la seva visió, als seus interessos. La nostra batalla és que tothom s'enfadi cada dia. M'entens? Perquè si tothom s'enfada una mica cada dia, vol dir que ho devem estar fent bé. Si tu sempre tens contenta una part de la parròquia, és igual, parlem de moviments socials o parlem del que sigui, malament. I aleshores això genera tensions. I qui digui el contrari... doncs no està vivint-ho.
Mira, ara mateix tenim aquests dies un tema cabdal, el coronavirus.
Sí.
Ens trobem mitjans que fan l'esforç, efectivament, de complir com a servei públic, de donar una informació rigorosa, sí, buscant a les fonts, els directament implicats en aquesta matèria. En canvi, altres mitjans que opten per treure en profit el que dèiem abans de les audiències, manipulant imatges, en el cas de les televisions, manipulant fins i tot el llenguatge, hi ha algú que no juga net.
Saps què passa? Que nosaltres, els que fa anys que ens dediquem en aquest ofici nostre, sabem que tot el que genera por, estats d'alarma, violència, com tota la part emocional, genera audiència, d'acord? Són generadors d'audiència. Nosaltres som animals, i els animals, nosaltres per sobre de tot som mamífers, val? Se suposa que és racional, però per damunt de tot mamífers. I aquests mamífers es belluguen per instints i per sentiments, etc. Aleshores, quan a un animal el situes en una posició de por, de pànic, reacciona. I reacciona d'una manera més o menys vistosa i virulenta. Amb el coronavirus, més conegut per l'OMS com Covid-19, que crec que no li direm mai així, però vaja, es diu així, que ho sapiguem, passa això. Quan tu instal·les a la societat el sentiment de la por, automàticament la gent es queda enganxada a les pantalles, comença, bueno, què hem de fer, ara hem de sortir, no hem de sortir, tal, no sé què, no? Clar, si tu et passes tot el dia passant en bucle imatges dels barris de les ciutats de Wuhan, precintades als portals, amb el menjar que els hi entren, i comences a entrar en aquesta dinàmica i ensenyar mascaretes i nanos amb les ambúrnies d'aigua al cap, tu generes un estat social d'alarma que el que fa és alimentar aquesta sensació de por i d'alerta. Davant del coronavirus, jo crec que nosaltres els mitjans hem de ser tan responsables com en qualsevol altra informació. Tant. Vull dir, no més, tant. Què vol dir? Quina és la informació fiable? Què ens diuen les autoritats de salut? Ens diuen això. Què ens diuen els empresaris? En el cas del Mobile World Congress, que a casa nostra és un altre dels punts d'afectació, però quan parlem del mobile, també fora bo que en paral·lel li expliquem a les persones que arreu d'Europa s'estan produint la tira de congressos i ningú els està clausurant. Val? Perquè ara representarà que és només el Mobile World Congress que es fa al món. No, se'n fan de congressos. Fa 4 dies a Samsung estava fent un esdeveniment a Londres que es va fer amb tota normalitat i allà ni tenen més de casos de coronavirus de persones infectades. Que no vol dir que hagin mort, insistim, perquè és molt diferent el que està passant a la Xina del que està passant a Europa. La nostra responsabilitat és no treure rèdit d'audiència de circumstàncies que generin aquestes possibilitats d'alarma. Passa el mateix amb el judici de la Guàrdia Urbana. I on podria passar el dia connectat al judici de la Guàrdia Urbana? Perquè hi ha un assassinat pel mig, perquè hi ha una senyora que no se sap què va fer, perquè hi ha un senyor que no se sap què va fer, perquè hi ha un cos calcinat... Bueno, escolta'm, meravellós, m'entens? Bueno, estaria fent un servei a la societat utilitzant l'antena d'un servei públic per retransmetre cada dia amb una comentarista, li veus la cara, fa cara d'enganyar, tal, no sé què, això donaria molta audiència. Ara, jo faria la meva feina, jo crec que no. Aleshores, tot això és una espiral. Quan tu, el teu criteri és ser líder d'audiència a qualsevol preu, i tu, el teu principi és que l'audiència és el que et governa, acabaràs fent la retransmissió de la Guàrdia Urbana, acabaràs generant alarma social, acabaràs fent bullir l'olla amb el coronavirus, acabaràs entrevistant a l'empresa més petita. Ah, si vostès tenen por d'anar al mobile. Ah, sí, clar. I aleshores vostès no hi aniran, no? I acabem de rebre una altra trucada. Hi ha un xinès que ha revingut. I em puc passar el dia generant això. Ara, jo crec que faig un trist favor, diguéssim, no? I aquest seria jo m'enrotllo molt.
Ha quedat clar, eh?
Deies que des del públic és un bon símptoma, sí, quan tens aquesta sensació de que tens tothom enfadat,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però des del privat...
Un dia l'altre, l'altre dia l'altre.
Va per dies i a vegades per hores.
Com ara ho notes al minut perquè t'envien WhatsApp.
Sí, exacte.
O sigui, abans trigaves unes hores, perquè a l'època de l'Antoni Bassas, quan l'Antoni feia el Matí a Catalunya Ràdio, és una cosa que sempre comentem, no? Quan ell acabava a les 12, llavors sonava el telèfon de les queixes. Ara no. Ara és el minut.
A l'instant.
Ara ja, mires, baixes els ulls amb els papers i trobes el WhatsApp allà. Dius, ai, mira, ja tenim un sideral.
Ja se n'han recordat de mi. Però això mateix, quan estem parlant del sector privat, aquest sí que és legítim que facin contenta la parròquia?
Jo crec que no podem oblidar que una cosa que és un principi fonamental del servei públic, que és, encara que tu disposis d'una emissora per la qual et donen una llicència d'explotació privada, que és un servei públic que administra de titularitat pública, que cedeix unes competències a una empresa privada per exercir-lo, ho fa perquè tingui una responsabilitat respecte a la societat a la qual estem servint. És a dir, els mitjans de comunicació públics i privats, hi ha unes línies que no les poden creuar. Que tenen els seus criteris editorials? Evident. Que tenen els seus amos i els seus empresaris i els seus propietaris? Segur. Ara, poden dir el que vulguin i poden mentir i poden tergiversar la realitat? Diguéssim que no haurien. Quin és el problema? Que els mecanismes que tenim de control del nostre espai audiovisual, no parlo de la premsa perquè no el té aquest control, però en el cas de l'audiovisual i per tant ràdios i televisions, nosaltres, afortunadament, i dic afortunadament, i a mi em toca el rebre perquè tant en tant em tusten com a tothom, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya existeix. Jo sóc una defensora del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, tant quan diuen blanc com quan diuen negre, com quan diuen el que sigui. Allà hi ha un equip de tècnics que es dedica a vigilar la diversitat de gènere, territorial, de política, evidentment, de tot ordre. L'únic que el titular sempre surt el polític, perquè els que són membres del Consell de l'Audiovisual normalment són a proposta dels partits. Per tant, el que arriba a votació, o sigui, no posen en valor si tu fas diversitat territorial o fas diversitat de gènere. Normalment arriba a votació una cosa per abroncar-te per una qüestió política. Però dit això, jo crec que les ràdios i les televisions privades també és bo que tinguessin en compte que allà hi ha el CAC vigilant. Quin és el drama que hi ha en l'escenari audiovisual espanyol? Que Espanya no té un Consejo de l'Audiovisual, no té el FEMA. El té aprovat per llei, perquè hi ha una llei que establia que això havia d'existir, però no l'han constituït mai, perquè hi ha una pressió brutal dels mitjans privats perquè no existeixi, no?
I justament sobre aquest mateix paper que deies endavant de la diversitat, aquesta funció educativa que tenen els mitjans, clar, quin rol juga això en els diferents discursos que podríem fixar-nos en l'emergència climàtica, el feminisme? A vegades informem massa i deseduquem. Et poso un exemple molt pràctic. Mm-hmm. Quan parlem d'un succés, un robatori, i informem que la nacionalitat del detingut és romanesa, per exemple, estem donant informació, estem contribuint al racisme a través dels mitjans. Sí. On està l'equilibri?
No, aquest és un equilibri de criteri bàsic. Jo recordo quan jo estava al Col·legi de Periodistes, a la Junta, que vam treballar amb Mossos d'Esquadra per establir protocols d'actuació pel que fa a la violència de gènere, per exemple, i a com es tractaven aquestes coses, una de les claus, per exemple, és no dir la nacionalitat de les persones implicades, perquè tantes n'hi ha d'una banda com de l'altra, i això contribueix a l'estigmatització. Que hi ha periodistes que això no ho obeeixen, te'n diria 2.000 cada dia. Que hi ha comunicats per part d'alguns gabinets de comunicació que incorporen la nacionalitat des de les parts judicials i policials, i ja l'has fotut, perquè clar, si t'arriba el comunicat de Mossos o de jutjat dient-te persona de nacionalitat romanesa, els periodistes diuen, mira, si és que ho diuen ells. Vale. Aleshores, nosaltres hem de saber distingir entre la informació que dona el jutjat i la que hem de donar nosaltres. L'equilibri no sempre hi és, perquè a la velocitat a la que treballem, moltes vegades això al final no s'observa prou, no s'observa prou. I tots cometem errors, perquè en això podem cometre tots errors. Pel que fa al que deies de l'educació, a mi no m'agrada parlar d'educació quan parlem de mitjans de comunicació. Jo crec que els mitjans de comunicació són una eina de socialització a la vida adulta, perquè és evident que tots tenim els nostres accessos a la informació, i afortunadament ara són molt plurals i molt diversos, i hi ha gent que s'informa a través de les xarxes, ens consulta a nosaltres, fa servir altres coses. A mi el que m'agrada és que la informació que nosaltres donem tingui context. És a dir, a l'Ibisca a la Terra, que és un espai que jo faig setmanalment els divendres per parlar de temes de medi ambient i de planeta i de sostenibilitat, etc, etc, a mi m'agrada que vinguin els científics i els experts a parlar de qüestions, però m'agrada que parlin un llenguatge que la gent l'entengui. I per què? Perquè el que ens interessa és que totes les persones que ens estan sentint puguin entendre de què estem parlant. Perquè si per explicar les emissions de CO2 de la ramaderia l'expert està utilitzant un llenguatge que només entenen els que estan a la taula, fem un trist favor. Per tant, això de l'educació, alerta, perquè no per fer una informació més tècnica fem millor servei públic.
Però si estaríem d'acord, Mònica, en que els mitjans contribuïm a fer una mica més ràpida o més pràctica o més entrenadora aquesta transformació de la societat en els temes que plantejava, per exemple, el Pau. I en aquest sentit, i com a conseqüència, no sé si hauríem de parlar d'una readaptació del llenguatge periodístic amb fórmules més integradores. Ara feies referència al cas aquest de l'estranger, no? Sí. Que comentava en Pau. És difícil fer aquesta transformació del llenguatge?
És tenir la voluntat de fer-la. Jo, per exemple, procuro no parlar masculí, parlar de persones per incloure homes i dones. Això ho procuro cada dia en totes les I saps com noto que costa? Perquè els redactats m'arriben en masculí i aleshores ho vaig canviant sobre la marxa, no? I aleshores en alguns casos ho vaig integrant, en alguns casos faig servir femení masculí. M'he discutit sobre això amb el Nicolau Dols de l'Institut de l'Institució perquè és evident que aquí podem dir utilitzar el masculí i inclou les dones, però és una manera de que hi pensem, perquè si no els nostres cervells hi ha coses amb les que no pensen perquè tenen automatismes, i aleshores a la que tu incorpores les dones de manera explícita, automàticament es desperta una neurona que diu, ah, sí, existeixen, perquè si no aquesta és una feina molt lenta i de molt de cosir i de molt d'anar trenant, no? I per tant és imprescindible que algunes vegades això, entre cometes, ho forcem una mica, però ho forcem no per fer una mirada artificial sobre el llenguatge, sinó senzillament perquè tant és dir persones i ja tothom té el cap que hi ha homes i dones i tots són persones, que si només dius els que han vingut, no? I llavors aquí la gent pensa automàticament en homes. És una qüestió només d'anar una mica acompanyant el procés social de transformació, que evidentment és nostra, també és nostra, perquè nosaltres també estem educats en una societat que això fins fa 4 dies ni ho contemplava, no?
Sobre l'exercici del pluralisme, aquests anys de tanta intensitat política que portem darrerament, costa més de gestionar el pluralisme?
Costa de gestionar el conflicte, no el pluralisme, el conflicte. Un conflicte de les dimensions que l'hem viscut aquí, que estem vivint, costa molt de gestionar. Costa molt de gestionar perquè toca molt de prop, perquè tens la sensació, doncs, que, en el cas nostre, perquè quan parlem de com s'ha viscut en els mitjans arreu de l'Estat, sempre acusen els mitjans d'aquí de parlar del monotema, saps? El que passa és que això està passant aquí des de fa molts anys, per tant aquí parlàvem del que passava aquí, quan allà el problema s'ha traslladat a nivell espanyol, aleshores sí que ells n'han parlat perquè no han tingut més alternativa, perquè el tenen damunt, el monotema, ells. Aleshores, nosaltres què ens ha tocat? Ens ha tocat explicar un conflicte d'altíssima intensitat que, jo sempre dic, és un conflicte entre legitimitats i legalitats, val? A partir del moment en què les tribunals han marcat doctrina, doncs aquí ja hi ha una qüestió que és el que ha significat la resolució a través de la repressió judicial d'aquest conflicte. Però durant tot el temps en què ha durat això, que jo sempre ho situo el 2003, perquè no s'entén aquest conflicte sense haver viscut el procés d'elaboració de l'Estatut del 2003 al 2006, no s'entén. Els periodistes que van veure la construcció de l'Estatut ja van veure on estava el nucli del conflicte, en la definició de què era Catalunya, si s'havia d'anar al preàmbul o no, i aquí va néixer el conflicte, a partir del 6 i naturalment el 10, que el 10 és ja la sentència del Tribunal Constitucional. Durant tots aquests anys, i si ho situes al 2003, vol dir que el monotema va del 2003 al 2020, són 17 anys de conflicte, en realitat. Hi haurà qui no ho haurà viscut d'una manera més intensa els últims anys, però això és un increixendo des del punt de vista del dolor polític i social i tot plegat, no? Com ho fas? Doncs intentant veure com ho està vivint la societat des del punt de vista de la legalitat, de la legitimitat i dels projectes col·lectius. Que sempre hi haurà qui se senti menys, més representat en un mitjà que en un altre, perquè ara, per exemple, que les relacions entre Junts per Catalunya i Esquerra no són idíl·liques, per deixar-ho aquí, no? Doncs és lògic que ara aquestes setmanes d'ençà que ha passat tot aquest episodi es parli més de Junts per Catalunya i Esquerra que del paper que té en aquests moments Ciutadans en la política catalana, perquè Ciutadans en aquests moments no és nuclear del que s'està vivint a nivell de decisió. Això no treu que jo no porti a la Lorena Roldán fa 10 dies, el Miquel Iceta Batal, és a dir, que tu vas equilibrant-ho. Però on està l'actualitat? Nosaltres l'actualitat l'hem de centrar. A mi, m'agradi o no m'agradi, això és indiferent. Les conseqüències del que va ser amb el Mobile World Congress, a qui afecten? No només el senyor Hoffman, que no hi ha manera de parlar amb ell, que deu estar tancat en una sala amb 26 pantalles, tal. El que decideix el senyor Hoffman sobre la GSMA, a qui afecta? A l'Ajuntament de Barcelona, per tant, a l'Ajuntament que lidera en aquests moments Ada Colau, a la Conselleria de Salut, Alba Vergés, a la Conselleria que afecta les noves tecnologies, doncs hem de parlar amb ells. Ah, és que són d'aquests i dels altres. Bueno, doncs llavors haurem de fer una trucada cada vegada per convencer alguna persona que no té res a dir sobre la qüestió. I llavors això, a vegades oblidem que el que estem fent és informació, no quadrant excels. Estem aplicant criteris de campanya electoral tot l'any. I això, sense tenir en compte què és notícia i què no és notícia. I això ens porta pel pedregar.
Per tant, segurament, de manera que a vegades es diu que el mateix procés aquest, el conflicte polític, ha acabat arrossegant alguns partits també pel pedregar, potser alguns mitjans també s'han vist arrossegats per aquesta dificultat o manca de bona gestió del conflicte dintre de la seva actualitat informativa.
Què vols dir? Que no ho estem gestionant bé?
Segurament hi ha alguns mitjans... No, com deies aquest exemple, no? De dir, bueno, si el tema és aquest... toca que vingui la Lorena Roldán o potser m'hauria de saltar alguns convidats perquè estem parlant d'una altra cosa. Potser hi ha alguns mitjans que han insistit en mantenir les seves col·laboracions, els seus punts de vista, i arriba un punt que el públic també els veu tan marcats ja, tendint cap a una certa parròquia, com et deia abans, que potser ja el que vingui d'allà dius, mira, tinc la sensació que sou la font d'un actor... Yeah. Però em costa fer-vos entrar en l'anàlisi del que vull entendre d'aquest conflicte.
Això passa amb els mitjans que s'ho miren des de l'Estat i passa amb els mitjans d'aquí, perquè si tu mires l'equilibri d'això que en diem la diversitat en les taules d'opinió, etcètera, etcètera, Antena 3, a Telecinco, i fas una anàlisi acurada d'aquesta diversitat, molt em temo que en aquesta diversitat et sortirà un retrat que no es correspon amb res al nivell de beligerància que es dediquen als mitjans públics des dels mitjans privats. Quan hi ha tanta beligerància des dels mitjans privats cap als mitjans públics, en el nostre cas perquè som l'asa dels cops i el camp de batalla política en aquests moments, sempre has de pensar que, al marge que nosaltres hem fet coses malament i corregibles, i ara si ens poséssim a llistar-les tindríem per estona, diguéssim, perquè segur que hem fet moltes coses malament, però també hi ha en interès dels mitjans privats la demonització dels mitjans públics, i per tant jo he vist moltes tertúlies i molts programes i molts companys i molta gent professional amb molt d'interès en desprestigiar els mitjans públics catalans, en concret els catalans. No passa res. Ja està.
Fins i tot, Mònica, de desprestigiar a vegades algunes anàlisis que s'han fet. Per exemple, hi ha algunes fundacions o algunes associacions que es dediquen a comptar la participació de tertulians, de punt de vista...
No, això ho fa el CAC. És a dir, afortunadament, per això et deia, per això defenso el CAC, afortunadament, per això tenim el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. I per això et deia, el problema és que no tenim a l'altra banda aquest mateix equilibri. Perquè si tu comptes... Senzillament és un exercici bastant simple, eh? Si tu comptes quantes vegades entrevisten a determinats protagonistes polítics, Antena 3, Telecinco, La Sexta, i de quins colors són, et sortiran uns números meravellosos. Aleshores, aquest exercici els mitjans de comunicació a Espanya no el tenen de manera sistemàtica. Nosaltres sí que el tenim, perquè el Consell de l'Audiovisual fa això. Per tant, jo estic molt contenta que existeixi el Consell de l'Audiovisual i que em critiquin i em diguin no ens va agradar la portada que vostè va fer el dia 23 de setembre per, en aquest cas o en aquest altre. Fantàstic, parlem de periodisme, discutim-ho. Discutim els diferents gèneres, quan estem fent el sumari informatiu, quan estem fent la portada, parlem-ne. Parlem quina diferència hi ha entre les meves portades d'ara, les que feia el Cuní, les que feia el Bassas, les que feia el Fuentes i les que feia la Neus Bonet en les diferents etapes. Parlem-ne, analitzem-ho. Em sembla molt sa i molt interessant de fer aquest debat. Però m'agradaria que el mateix nivell d'estudi, anàlisi i rigor amb el que ens mirem els mitjans públics a Catalunya... es miressin també els mitjans privats i públics d'Espanya. M'encantaria. I m'encantaria veure les comissions de control respecte a aquestes qüestions amb la mateixa contundència amb la que després a nosaltres ens estan, diguéssim, passant per l'adreçador els nostres propis companys professionals. Em semblaria un luxe.
Estem ja en els últims 5 minuts d'aquesta conversa. Efectivament, la Mònica xerra, m'agradaria que tenim tant de públic i a més hi ha estudiants, oi que sí? Pau, que venen de Sabadell?
De fet, de l'Institut Santa Eulàlia, oi?
De Sabadell, que...
De Terrassa?
a Terrassa.
És... Digueu baixet, això, Carme.
Ja estem amb Terrassa i Sabadell.
Ja, ja. Jo quan ho he vist dic, ai, que prendrem
si l'avis. Si hi ha algú entre el públic que vulgui aprofitar que tenim la Mònica Terribas per fer-li una pregunta, tenim un micròfon inalàmbric, ens hi cabrà una pregunteta. Si trigueu molt, potser cap ni una. No hi ha...
Veus? No, jo no he parlat tant perquè ho he aclarit tot, veig.
No?
És perfecte.
Doncs, escolta, mira, ja que tenim a la Mònica Terribas, en aquest llistat que has fet dels teus predecessors en el programa... Del
crec que no me n'he deixat
de
cap.
Catalunya, dues dones.
Sí.
Dues dones, la majoria homes.
Digues dues dones encara, perquè clar, això pot, demà pot canviar.
Sí, però de moment el que hi ha és el que hi ha. El que hi ha és el que hi ha. També en aquest àmbit, en l'àmbit de la comunicació...
Ja veuràs que la propera dona, també serà una dona, estigues tranquil·la.
A la dona li costa també assumir responsabilitats, lideratges, estar al capdavant.
No, a la dona no.
Ho dic perquè tu estàs acostumada a veure a les aules més noies que nois.
Sí, jo tinc noies i nois, però tinc més noies que nois, sí. Això no és així.
On està el problema?
Que les decisions normalment les prenen homes, en general, en totes les nostres estructures de poder, majoritàriament hi ha homes prenent decisions, en el cas de tots els mitjans, i si et fixes, hi ha molt poques directores. Ara, afortunadament, tenim a l'Esther Vera al capdavant de l'Ara, tenim a la Cristina, a la Cristeto al capdavant del Periòdico, però vull dir, és excepcional, això ha passat en els darrers anys, això no passava, i no passava, ara tenim una circumstància que comença a semblar-se a una certa normalitat. I al final crec que en aquest ofici nostre les dones... Aquelles dones...
Fas veu de cansada, eh?
No. És que
ha sigut una carrera dura, eh?
L'Elisenda Roca això t'ho explicarà infinitament millor que jo, però les dones quan arriba una certa edat en el nostre ofici som jutjades d'una manera bastant més severa que els homes. Després li preguntes a l'Elisenda a veure si opina igual que jo. I aquesta és una experiència que és fruit del masclisme mediàtic a través de la imatge. I aleshores les dones continuem sent objecte estètic, i això es veu molt clar a l'hora de mirar senzillament el vestuari que porten els nois i les noies quan presenten les telenotícies. I a partir d'aquí hi ha un cert biaix a mesura que nosaltres anem fent anys. I que sigui la Elisenda la que rebli el clau d'això. Em doncs sembla que estarà bastant d'acord amb
mira,
això.
Mira, si la tenim allà...
Els homes poden governar les naus mediàtiques fins a l'any de... Que es flu... Vull dir, que caiguin... No?
Fins a Ítaca?
Fins a Ítaca. I les dones, no.
Molt bé, doncs escolta... No ens queda gairebé temps. Si molt ràpidament.
Que estic molt feliç que m'hagi convidat, que em fa molta il·lusió seguir.
Digue'ns quin és el teu record de la ràdio com a oient.
El meu record de la ràdio com a oient és anant amb un cotxe familiar, perquè nosaltres érem cinc germans, el meu germà Javier i jo érem els petitets i ens feien anar amb cadiretes de càmping mirant cap endarrere el vidre, perquè en aquella època no hi havia cinturons ni res, i la meva mare escoltant el carrusel deportivo i fent cues, perquè a cues de tornada, quan vivíem a Madrid, tornant de si el cap de setmana sortíem de Madrid per prendre l'aire, perquè quan era molt petita vivíem a Madrid, i jo sentint el carrusel deportivo...
Golen les gaunes,
tan soberano, aquest és el record que tinc més fixa. I després la mare sempre ha sigut una malalta de ràdio, amb els cascos posats, uns cascos enormes a la cuina mentre es feia el sopar.
Molt bé. Doncs escolta, Mònica, ha estat un plaer.
Igualment.
Pau, moltíssimes gràcies. Pau,
moltíssim.
Fins d'aquí una estona. I a vostès, fins d'aquí uns minutets, tornem en seguida amb el Connectats des de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Escoltàvem les novel·les aquestes de la tarda que donaven i cantaven és el colacao desayuno y merienda, és el colacao desayuno y merienda ideal, colacao, colacao, colacao.
No toma el futbolista para entrar el goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace la moda en la pista, y si es el boxeador, golpea que es un primor.
es el Bonacao, desayuno y merienda, es el Bonacao, desayuno y merienda y de gas, Bonacao, Bonacao. Ya sus hijos Colacao, si les quiere hacer dichosos, los niños con Colacao crecen más fuertes.
Cinc minuts passen ja de les 5 de la tarda i continuem en directe en aquest especial motiu del Dia Mundial de la Ràdio que se celebrarà demà en bona part de les emissores d'aquest país. Avui nosaltres ens hem avançat i ens hem desplaçat fins a aquest escenari que és l'Arxiu Nacional de Catalunya, un programa especial que fem de cara al públic i per a les 6 emissores que formem part d'aquest Connectats. Ràdio Sabadell, Ràdio Castellà, Ràdio Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Cugat. I obrim aquesta segona hora amb una nova entrevista. En aquest cas, en aquest especial Dia Mundial de la Ràdio, rebem una comunicadora 100% que també ha fet les seves incursions en el món del teatre i la literatura. Li agrada debatre, la podreu escoltar en nombroses tertúlies radiofòniques, però no se'n oblida que la comunicació és sobretot una eina d'equip. Elisenda Roca, molt bona tarda i benvinguda al Connectats.
Moltes gràcies. Gràcies. Em sentiu bé, que també, que sí?
Molt bé.
D'entrada, subscrius tot el que deia la Mònica Terribas fa una estona? Perquè t'estava llançant el,
sí,
el testimoni.
La veritat és que sobretot el que ha dit, amén, absolutament. I sí que és veritat que les dones, a més, tenim un... Primer som massa joves, però després som massa grans. Perdoneu el meu to, però soc d'una grip i tinc una veu una mica així perjudicada. És veritat que amb l'edat no només les dones ens fem invisibles, sinó que les dones de la comunicació sembla que quedem una mica relegades. I jo penso que homes i dones, com més grans, més experiència. A mi sempre des de petita m'ha agradat escoltar els grans i estar a la vora de la gent gran i aprendre de la gent gran, de la gent amb experiència, no? D'aquestes veus de l'experiència. I crec que jo sóc el que sóc perquè he sabut escoltar aquestes veus de l'experiència, no només familiars, també professionals, també de la ràdio. I avui sóc aquí, el meu pare va morir fa 3 dies, el meu pare un home de ràdio, i us he de dir que he vingut justament perquè per reivindicar aquesta gent gran que sovint... homes i dones, les dones evidentment multiplicat per mil, se'ls arracona, no serveixen, busquen gent jove qui pagar-los una misèria, i aleshores aquesta gent que ja té un ofici, jo crec que perden molt la gent el no poder treballar amb ells, i és una llàstima, perquè s'aprèn molt de la gent que té experiència, de la gent viscuda.
Elisenda, efectivament, et volia agrair, ho volia deixar pel final per mantenir una conversa
ja, t'ho faig fàcil perquè no patiu
tranquil·lament,
sí, sí.
Però és veritat que t'ho volia agrair especialment en un moment de dolor, en un moment tan difícil com aquest, personalment, que hagis decidit estar amb nosaltres aquesta tarda per fer un repàs a la teva trajectòria. I deixa'm que presentem els dos companys,
el Jordi,
Jordi Rius i Guillem Plans, sí, que són els companys de Ràdio Castellà, de l'actual.
És un plaer.
Gràcies, igualment.
Que compartirem aquesta conversa que tenim sempre, cada dia tenim una conversa amb una persona que forma part dels nostres municipis i parlem de temes molt, molt, molt diversos. Avui, evidentment, havíem de parlar amb algú que es dediqués al món de la comunicació, que tingués una dilatada trajectòria perquè ens pogués explicar moltíssimes coses. I vam triar l'Elisenda Roca, que molt amablement va acceptar la nostra invitació. I repassarem la teva trajectòria començant per els 17 anys, sí, que tenies quan vas debutar a Ràdio Joventut de Barcelona amb el programa Tutti Frutti.
De pura xamba, perquè jo volia estudiar història
i
vaig entrar a Ciències de la Informació. Doncs perquè la Blanca Busquets i jo, amigues, doncs el seu oncle va arribar de Nova York i va voler muntar la primera marató que es va fer a Barcelona, el que ara se'n diu Marató Catalunya. I com que a nosaltres ens agradava molt escriure, va dir, escolta, voleu muntar una revista? I com que érem unes agosarades, vam dir, ah, sí, sí, sí. Sí, sí, ens agrada escriure, muntarem una revista. sí, 17 anyets, saps? I vam muntar la revista Marató, i jo no sabia la Marató, que tenia 42 quilòmetres, 195 metres, ni per què, ni no sabia res. I em vaig convertir en un expert, i aleshores una casa d'esports va pagar un espai al programa de l'Ernest Rivera, Tutti Frutti, de Ràdio Joventut, per parlar de curses i maratons, i allà m'hi vaig quedar. I ja em van fitxar, em van dir, ups, doncs et volem fitxar, i clar, acabava COU i vaig dir, pues, potser que canviï la carrera universitària, i vaig abandonar història, vaig matricular-me a Ciències de la Informació mentre anava treballant, amb la qual cosa em anava trobant futurs mestres que feien les pràctiques allà. Era molt curiós, realment.
I com era aquella ràdio, Elisenda?
Era una ràdio fantàstica, eh? Ràdio Joventut, RJ2, era una ràdio fantàstica. Era la ràdio amb de Tito B. Diagonal, Jordi Estadella, de la Gran Veu...
Una ràdio innovadora.
De Constantino Romero presentant discos, de Joan Comelles, unes veus d'homes, de dones meravelloses, de Josep Maria Bax, de Pallardó... És que, clar, feien uns programes que no es feien a les ràdios aleshores. Era una ràdio realment com... diu el Jordi, trencadora. I allà, jo, aquella va ser la meva universitat. Allà em vaig formar, perquè hi havia una escola, jo no hi vaig entrar mai. Jo estava a la universitat i prou feina tenia anar compaginant universitat i feina, perquè jo ja estava treballant allà. Treballant amb contracte, no de becari sense remuneració, sinó treballant contractada a la producció. Clar, jo vaig treballar a la producció amb Luis Arribas Castro, això és una mili, eh? Oh. Luis Arribas Castro, els més joves... No sabeu de qui parlo, però... No t'he de dir res.
No
t'he de dir res. Don Pollo era Don Pollo. És a dir, si sobrevivies a Don Pollo, jo vaig sobreviure-hi, havies passat una mili en pista americana. O sigui, jo soc dona i no he fet la mili, però puc dir que l'he fet. I me n'he sortit, eh?
Però de totes maneres vas continuar fent mili. Perquè al cap d'un temps arriba la ràdio privada, Antena 3... Sí. Programes com Buenas Tardes, Los 33 de Antena 3 i Viva la Gente.
Oi tant, Viva la Gente de Barcelona. Buah.
Viva la Gente.
Viva la Gente. ¿Sí? Una nueva forma de hacer radio con los mejores profesionales de Antena 3.
Viva la Gente. 6 horas y media de compañía con las cosas del mundo, de España y de nuestra ciudad.
Jesús Hermida, Elisenda Roca y...
¡Viva la gente! Antena 3.
Aquí va voler fer... No, aquí Jesús va voler fer... No, no, l'Hermida va voler fer una cosa molt loca. I jo li vaig dir, Jesús, tu no estàs bien, és que vas a acabar enfermo. El Jesús Hermida... Antena 3 era una emissora privada que tenia la seva seu a l'edifici on va viure Ramon Casas, al Passeig de Gràcia 96, entre Vinson i Vinson, deia jo, en un lloc privilegiat, i Hermida es va inventar un programa on hi havia Viva la Gente de Madrid, Viva la Gente de Bilbao, Viva la Gente de Sevilla, Viva la Gente de Barcelona, de València, perquè al començament Antena 3 tenia 6 emissores a les ciutats, diguem, importants, i després va anar creixent. Però no hi havia Viva la Gente de Castellà, no. Ni Viva la Gente de Majadahonda. No, claro. No hi era encara. Clar, primer les llicències anaven concedint, uh-huh. I les concedien una mica... És que era una cosa molt nova, això de les privades. Llavors el monopoli de la pública deia, sí, home, arribaràs tu a Castellà, a Castellà hi arribo jo. Ah, llavors vam concedir la gent, eren les 6 o 8 ciutats així com grosses, i vam anar fent xarxa, no? Llavors l'Hermida va dir, anem a muntar-nos un programa matinal on hi haurà tota una part d'informació i a partir de tal hora hi haurà com una desconnexió, però no es notarà perquè jo seré allà. I aleshores ell des de Madrid, i jo ja el sentia perquè era una respiració profunda, jo estava entrevistant, no sé, el Jordi, i de cop sentia pels auriculars
Darth Vader.
No era Darth Vader, era Hermida, que havia connectat amb Barcelona. Generalment li agradaven molt les entrevistes que feia, i com que el tio era molt llest i entenia el català, jo ja sabia que ell anava a entrar, i aleshores jo a vegades fins i tot li agradava dir, Jesús, tu què penses? Pues i jo havia avisat prèviament el convidat, perquè si no, imagineu-vos l'ensurt, com igual te sentir l'Hermida, que els auriculars, que li feia una pregunta, i aleshores la gent feia cua a Passeig de Gràcia 96 per veure Hermida. No per veure'm a mi, clar, per veure Hermida, l'home que va explicar com l'home arribava a la Lluna. I l'home que ja era periodista conegut, no? I feia molta gràcia, per exemple, tenia uns trucs molt divertits, ell volia pronunciar molt bé el català. Ara que parlàveu de Terrassa i de Sabadell, i ell no suportava dir Sabadell. I aleshores ell s'apuntava els noms que acabava en ella, s'apuntava una i llatina. I així deia Sabadell. que de fet és com ho diu la meva germana, que no sap dir la ella, però diu ella. I aleshores ell mai deia Sabadell, no, ni, no sé, ni... ell pronunciava Sabadell. I aleshores la gent deia, com ho de català, tenia els seus trucs, però era una persona, he de dir, molt sàvia i molt, molt propera, sí, i molt fàcil, fàcil treballar amb ell. I d'allà vaig saltar a la primera tele, i és que també em poso uns... a la primera tele privada que va haver-hi, esclar, que allò sí que era, perdoneu-me, era entrar amb el casc, eh? O sigui, anàvem fent programes i es anava construint aquella televisió.
Però llavors et va fitxar Televisió Espanyola per fer Cifres i Letres, justament.
Va ser una cosa insòlita, va ser el primer...
Jo li vaig dir,
Mainat, t'adones que és el primer fitxatge d'una televisió pública agafant algú d'una privada? Perquè, clar, fins
aleshores... La tendència és al revés, diguem-ne, no?
És que no existien les privades, clar. I ho vaig agrair molt, perquè quan em va tocar muntar la televisió, em van enviar a la televisió Antena 3 aquí a Barcelona, era tornar a començar de nou. I he de dir que va ser molt esgotador, el període que vaig estar a Madrid treballant per ràdio, per Antena 3 de ràdio Barcelona, Catalunya, i per televisió. És a dir, havia muntat un estudi. Es pot dir que treballàvem, no us enganyo, si el dia té 24 hores en treballàvem 18. O sigui, no dormíem, no vivíem, no, era un dia a la Rita Iracema, pobreta, a la dona a la filla de l'Emili Aragón, pare, li agafa una lipotímia, de cora rodona del que arribàvem, no és broma, a invertir hores i a treballar, perquè era molt cansat, però estàvem tan il·lusionats i ho fèiem amb tantes ganes. Jo ho recordo com una de les èpoques més boniques, d'una experiència realment apassionant. I sí, d'allà el Joan Ramon Mainat, cap de programes de Sant Cugat, em va fitxar per fer Cifres i Letres a la 2.
Parlem de Cifres i Letres. Per exemple, quan s'havien de resoldre les xifres o formar paraules amb les lletres, tu també ho intentaves o estava més pendent de cronòmetre?
Jo vaig aprendre molt allà, perquè a mi les matemàtiques, una amiga meva que era molt bona en mates, em deia, és que no hi jugues, tu no jugues amb les mates, no t'interessa, per això és a dir de bèstia negra. Jo deia, sí, és veritat. I jo seguia amb literatura, història, sí, jo era d'excel·lents matemàtiques, 5 pelat, amb sort. I allà me'n recordo un dia que jo deia, tiempo, m'amagava darrere el decorat, per no molestar, i aleshores estaven, jo veia pels monitors, anava veient els concursants, com anaven fent, anava veient els experts, com anaven resolent, i altra vegada deia tiempo, però jo, mica a mica, jo anava formant paraules, i anava a intentava multiplicar, dividir, restar, sumar, arribar a la xifra, mai hi arribar, fins que un bon dia vaig mirar-m'ho i ho vaig resoldre en 10 segons.
Més ràpid que els concursants.
No ho sabia jo, no li vaig donar importància. Vaig dir, mira que fàcil és això, multiplico, divideix, sumo i ja està, ja tinc la xifra. I em vaig quedar relaxada allà darrere. Va acabar el temps, va acabar la música, que era molt bonic, allò que va muntar López Doy, el realitzador, i va acabar aquells rellotges que feia tan raros, ara amb Dalí, ara amb un arbre, aquelles coses artístiques que feia ell, i tiempo. I aleshores, m'he aproximado, resolen, i la Irene Mora, me'n recordo que era la Irene, de les matemàtics que vam tenir, que va dir, diu, pues jo també m'he aproximat. I aleshores, molt tímidament, em va sortir com una veueta de nena petita, d'estudiant que suspenia matemàtiques, dient, creo que tengo el exacto. I la Irene diu, ah, muy bien, pues venga, va, ¿qué has hecho? I aleshores vaig pensar, per què has parlat? Per què no has tingut un atac de timidesa com quan eres petita? Per què has parlat? I li vaig dir, tal por tal, dividido, i diu, número exacto. I no vaig poder, vaig mirar a càmera i vaig dir, mama, lo he conseguido. I la meva mare, que en aquell moment de casualitat estava mirant la tele, al cap de no res, quan vaig arribar a casa, em va dir, diu, t'he vist, quina vergonya he passat, però quina il·lusió.
Que bé. A què creus que...
Sí que jugava, la resposta és sí que jugava.
I per què va tenir tant èxit? Perquè justament tenim una forta competència amb el Telediari o de la primera.
Jo quan vaig veure l'horari vaig dir, mort de Déu senyor. Sí, però era un programa que tenia la seva audiència i a més la mantenia, i que de fet va plegar perquè va entrar la senyora que va disposar el Partit Popular i va fer fora el Tiempos Oro, Lingo, Cifres i Letres, tot el que et sonés, tot el que tingués tuf de PSC, d'èxit del PSOE. I clar, jo pensava, tia, ets idiota, perquè aquest programa no té color, no té cap color polític, ni un. O sigui, és un programa que a França encara el fan després de 50 anys. Què esteu fent? Vull dir, si no t'agrado jo o no t'agrada, no sé, posa que ho presenti Norma Duval, però no, o Francisco, algú del PP, però no, treu, no, però no treguis el programa, que la fórmula és molt bona.
Clar, i tant.
S'ho va carregar tot. Igual, va entrar José Luis Moreno i s'ho va carregar tot. I aleshores, Mònica Redruejo es deia aquesta senyora que no sé on para. I és una llàstima, és així. Però, ai, perdona, que ara se m'ha
anat el... Sí, l'èxit.
Això, era una fórmula que ha de tenir qualsevol concurs que vulgui triomfar. D'entrada era molt fàcil d'entendre. En segon lloc, es podia jugar des de casa. En tercer lloc, no tenia edat. És a dir, podia jugar-hi. De fet, vam fer l'estiu, vam fer els juniors, perquè els petits també volien jugar. I hi ha gent que en diu que encara guarda les llibretes. Era una fórmula molt ben feta. I després... És veritat que Sant Cugat es va millorar. Aquella escenografia del Luis Gracia, aquella realització cuidada de López Doy, aquella elecció d'experts, aquella Octavio Iglesias, aquell mestre de literatura d'institut meravellós de Tortosa, i tan estimat per mi, i després les diferents matemàtiques, l'Imma Llorenç, que ho va deixar quan va anar a tenir la criatura, que és una actriu molt guapa i molt estupenda, que es diu Clar de Ramon. I que ara la podeu veure al teatre perquè és molt bona. Doncs després va entrar la Paz i després la Irene. La Paz se'n va anar d'Erasmus i va entrar la Irene, que és la Irene Mora, és l'última que va quedar. Però hi havia un equip molt, ben, molt compacte, un Joan Tres Serres, una Magda Carreras, és a dir, l'equip de producció i de càsting era molt bo. I aleshores, quan tot això... s'ajunta, quan hi ha un molt bon equip i tots treballem a l'una i ens entenem, era molt fàcil de funcionar. Però tenia les tres coses importants per un concurs. Molt fàcil d'entendre, es pot jugar des de casa. Ah, i després el protagonista era o bé l'espectador espectadora o bé el concursant. No era un concurs de lluïment teu.
Ja.
No, això és el que vam pactar des del principi. I vam afegir, a diferència del que es fa a França, vam afegir una explicació d'una paraula i el temps anava cada vegada amb una música diferent, o sigui, anàvem afegint com uns extras que eren molt agradables.
Elisenda, sense marxar del concurs, va haver-hi una participant que es va fer popular al seu cas, no sé si el recordes.
L'Ainar.
Una Exacte. Participant sorda.
Exacte. Sí. Va haver-hi diversos sords que van intentar participar-hi, però en els càstings no acabaven de funcionar. I l'Ainar en el càsting va funcionar. Era una noia sorda, només sentia una freqüència. I aleshores, perquè jo li vaig dir, dic, Ainar era oralista, eh? És a dir, els seus pares s'havien preocupat de què pogués parlar, perquè es pot dir que la majoria de sords no són muts, allò que ens deien de petits sords muts, no, la majoria de sords parlen i tenen veu, el que passa no la saben utilitzar. Doncs l'Ainar a mi em va dir, que és que, em deia, és que jo te miro los labios i entiendo perfectamente lo que me dices. Molt bé, i li vaig dir, què fem per al temps? Quan acabi el temps, et toca el concursant del costat? Diu, no, jo oigo el silencio. I vaig pensar, això està quedant molt Simon i Garfunkel. Diu, què bo, pels més joves, un grup musical. Que tenia una cançó que es deia The Sound of Silence. Perdoneu, és que aquí hi ha gent jove i ara això de Simon i Garfunkel deuen dir, eh? Aleshores, aquesta noia em va dir, no cal que em toqui ningú ni m'aviseu perquè jo sento el silenci. I li vaig dir, m'ho expliques? I em diu, quan sona la música forta, jo sento una freqüència, sento... una freqüència, no, diu, no t'ho sé explicar, jo em vaig imaginar això que estic ara verbalitzant, diu, i quan s'acaba jo sento que s'ha acabat, i vaig dir ok, i va anar perfecte i va guanyar els 5 programes. I quan vaig trucar a casa seva per dir-li a sa mare, que no era sorda, la teva filla ha guanyat, diu, espera, que li vaig a dir al meu fill, i vaig sentir que el seu germà, que també era sord, deia, ha ganado, ¿verdad? Ya lo sabía. Tinc contacte amb ella, eh? És una sí? persona, sí, és una persona important. Jo crec que hi ha gent que és important a la teva vida.
Cap al tombant de l'any 2000, de nou a la ràdio pública. Aquesta vegada com ràdio. Com era aleshores aquell mitjà?
Ostres, també era un moment espectacular. No només per també on érem, perquè érem on el que a la maternitat. Sí. L'edifici de la maternitat, que abans havia estat, a més, els estudis de ràdio estaven molt ben adaptats perquè abans havia estat una oficina olímpica per les Olimpíades, i aleshores estava molt ben adequat. I després perquè hi havia el Josep Maria Francino de cap de programes, és que hi havia una sèrie de gent. Clar, és que jo em vaig trobar allà amb el Kun i després amb el Joan Barril, amb qui, bueno, érem amics intimíssims, és a dir, amb tota una sèrie de gent de la que aprenies i que t'aportava coses. De veritat, busqueu gent que us aporti gent nociva i tòxica lluny, gent que us aporti coses a prop i amb qui pugueu que siguin vasos comunicants, de qui pugueu aprendre, qui pugueu escoltar. Sempre, jo a dia d'avui segueixo aprenent, Guillem? Tu ets jove, doncs que sàpigues que jo, a la meva edat, a dia d'avui, segueixo aprenent coses.
Pren nota.
Sí, pren nota. La gent no es fa gran per l'edat, la gent es fa gran quan perd la curiositat. I com ràdio era un món ple de curiositat i d'experiments nous. Allà vaig poder, a més no em deien que no a res. Vaig a fer radionovel·les, endavant. I aleshores vaig fer 5 radionovel·les, mentre altres emissores de ràdio amb molta més bagatge deien nosaltres també en farem i no en van fer ni una. Doncs jo vaig fer 2 radionovel·les que va escriure la Núria Furió, una que va escriure el Sergi Pompermayer. De fet, la Núria em va dir, que serà la guionista de la sèrie que està fent a fer a TV3, i on deia la Núria, diu, és que jo el training el vaig fer amb tu, l'aprenentatge. Diu, perquè clar, m'exigies fer guions, era cada dia, de dilluns a divendres, eren episodis de 5 minuts, on passaven coses, però li vaig dir, vull radionovel·les d'aquelles clàssiques, però que tinguin humor. És a dir, farem una paròdia de les Lucecites, sèrie de Ràdio Nacional de fa mil anys per la gent jove, i no, perquè no ho han de saber, no, pobres no, meus.
Ah, està bé, està bé, està bé. Que...
Però jo els hi vaig dir, eh?
La col·lació.
I aleshores, a mi, que des de petita, jo he nascut en un teatre, m'entens? Entre olor de l'aucron i de colcrem i de pols de l'enterimat de l'escenari, clar, aleshores m'agradava molt aquesta idea. I aleshores el Xevi Aranda, el David Plana, és a dir, eren gent molt jove de la meva edat que aleshores ni dirigien ni eren dramaturgs, començaven, i com jo, i amb el Sergi Belbel feia de narrador, i el Joel Joan i el Jordi Sánchez, i clar, tots aquests apareixien, no, en aquestes, perquè eren joves com jo i venien... I vaig agafar tertulians inusuals, per exemple, vaig trucar, me'n recordo, el Gerard Quintana, que em deia, des de Girona, que si vols ser tertulià... Tertulià? Dic sí, venia a la ràdio i... Ah, vale, tot empanat. Semblava més aviat un dels joves, una altra sèrie magnífica que havíeu de recuperar.
Sí.
I el Gerard, sí, el tenia. Clar, tenia uns tertulians tan estranys que era molt divertit escoltar-los i veure els seus punts de vista, no? Perquè sempre, si ara posem les ràdios, hi ha una repetició dels qui són sempre, que ja t'avorreix, no? El sents i dius, sí, l'acabo de sentir aquí, ara el sento allà, ara el sento... I hi ha una professió que és tertulià, que és opinador de tot. Doncs jo vaig agafar gent realment curiosa, que després, curiosament, han seguit els mitjans de comunicació, alguns d'ells.
Ens queden 5 minutets.
Ah.
És que
estaríem estona.
Tenim uns convidats que tenen tantes coses per explicar que necessitaríem...
Veritat, jo si arribo a saber que tota l'estona parlaríem de mi, igual us dic que no.
No. L'entrevista és per conèixer la teva trajectòria, per...
Bueno, vale, doncs si queden 5 minuts, només deixa'm dir un apunt, per favor, del que estava dient la Mònica Terribas abans.
A veure.
Ella deia que hi havia, que té tota la raó del món, que estem fent informació i no quadrant excels, i ha dit literalment que s'aplica aquesta llei per les campanyes electorals tot l'any, no? I que hi ha una beligerància dels mitjans privats contra els públics, té tota la raó, i ella defensava molt el CAC. Bueno, el CAC, hi ha coses que també... Però jo, sobretot, el que vull que penseu és que no existeix un col·legi de periodistes d'Espanya. Per tant, si entreu al Col·legi de Periodistes de Catalunya, que té seu a Barcelona i a tot arreu, i a Girona, i a Lleida, a Tarragona, entreu i busqueu una cosa que es diu codi deontològic, que és el que, si l'apliquéssim, no passarien coses. Recordeu, a la resta d'Espanya només hi ha el Col·legi de Periodistes Gallec, a Galícia. Em sembla que no n'hi ha cap més. Hi ha la FAPE, la Federació Espanyola de Premsa, i algo així. Però entreu al web del Col·legi de Periodistes i busqueu codi deontològic i llegiu els punts que són. I us adonareu que només seguint aquests punts el periodisme seria una altra cosa. Res, només, és que volia afegir això abans, en el Dia Mundial de la Ràdio, abans d'acabar, perquè em resulta important, perquè molta gent diu, què és ser periodista? Bueno, ser periodista no és el que fan el Salvamé. Ser periodista és, entreu, mireu el codi deontològic i si seguiu aquelles instruccions trobareu el camí.
Us ho diu l'Elisenda Roca, que ha estat vicedegana del Col·legi de Periodistes
de Catalunya. Durant 8 anys, això és veritat.
O sigui que sap el que està explicant. Últimes
paraules.
Últimes preguntes. Jo em reservo la de... el llibre.
Ah, molt bé. Molt bé. Justament, l'actual panorama televisiu, primer, si trobes a faltar la televisió...
Trec el nas amb la meva estimada Lídia Heredia els divendres sí, al matí. Ja m'està bé, ja m'està bé. Jo ara sóc més d'estar al darrere que no pas d'estar al davant, d'estar dirigint que no pas d'estar presentant.
Però, diguem,
sincerament,
el, Sí, sí, l'actual panorama televisiu encara es volen dones joves i guapes, és a dir, que les dones grans són invisibles?
A la televisió pública una mica menys, a les televisions privades absolutament sí.
I ho busquen.
Sí, sí, absolutament sí. És que no tinc altra cosa a dir. Sí.
Perfecte.
Guillem.
Noies joves amb aspecte de viceverses.
Sí. O d'Isla de les Tentaciones, ara mateix.
Viceverses.
També.
Sí, 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 viceverses.
I els nois també, eh?
Viceverses. Sí.
Viceversos.
Tonistes.
Els joves han rigut perquè ho han entès perfectament. Aquells homes vigorèctics, amb poca musculatura dintre el cap i molta musculatura exterior, i aquelles noies que porten uns talons que si cauen es maten.
Jo aprofito, ja que has tret el tema dels tertulians, per preguntar-te per aquest rol. Perquè...
Jo no tinc la veritat absoluta.
Des de la teva experiència, que vas traient cap a diferents tertúlies o col·laborant amb...
Digues.
No, que ens parlis sobre aquesta figura, que abans has comentat que tots són una mica idèntics, i que ens donis la teva opinió.
Jo crec que hi ha molt tertulià prescindible. Jo crec que també s'ha salvamitzat, és a dir, hi ha una vena de buscar audiència a base de gent cridanera que diu poca cosa però crida molt i s'enfronta molt i no escolta l'altre, i a mi no m'aporten res. Per tant, jo us dic que hi ha emissores que escolto normalment, que depèn de quins tertulians canvio d'emissora. Jo faig tàping a la ràdio.
Mm-hmm. Era això.
Gràcies, Guillem.
Intento ser breu, perquè m'ho dic 5 minuts a la ràdio.
És que ens hem menjat moltes preguntes.
Millor.
Però vaja,
quin avorriment, pobres, mare de Déu.
Tu no dius com aquell que va anar al programa de televisió i va explicar, jo he venit a hablar de mi libro, perquè no li feien cap pregunta sobre el
llibre. Era Paco Umbral.
Sí, exactament.
Paco Umbral, que li recriminava Mercedes Milà.
Però jo sí que et preguntaré pel teu llibre, aquest últim, Dues dones nues.
Que he fet amb la cineasta Maria Ripoll.
A quatre mans?
Sí, amb la Maria Ripoll. Alguns els ha escrit ella, d'altres els hem escrit, uns ella, uns jo.
I què expliqueu?
Doncs hem donat veu a 27, tantes com lletres té l'abecedari, incloc la enya de Nieves, que és un nom gallec, i justament parla d'una Neus catalana, però l'amiga és asturiana i Astúries també es diu Nieves, és l'únic nom que existeix de dona amb la enya. Com sabeu, ara vaig a fer una mica de història. La enya és una lletra que es va mantenir, penseu que abans escriure era molt car i els pergamins eren caríssims, per tant hi havia diferents lletres que el que feien era comprimir-les, i aleshores aquest so, enya, els italians li posaven una G a dalt de la N, els catalans una Y, i els castellans se suposa que també era una Y, però es va convertir en una tilde. Però que sapigueu que aquest és el so, és com l'accent circunflexa que tenen els francesos, no? Que en realitat era una S. Per exemple, si vosaltres en francès llegiu hôpital o fenêtre, doncs és hospital, fenestra, perquè com que era molt car, doncs intentaven comprimir les lletres. Aleshores jo he buscat aquesta enya que encara segueixo utilitzant a Astúries i a Galícia per dir Neus, Nieves, Nieves, i són 27 dones, 27 noms, de la A a la Z, d'Alícia Zoé, i són dones anònimes amb històries, doncs són dones de ficció amb unes històries molt reals. És un llibre molt reivindicatiu, i hi ha dones de totes les edats. De fet, la primera història és una dona que amb 80 anys té el seu primer orgasme.
Déu-n'hi-do.
Jo he sentit un 1.
Sí, també.
Sí, i es basa en una història real que em va explicar una amiga meva ginecòloga.
Elisenda, se'ns ha acabat el temps, i com sempre, després d'aquesta...
Llegiu-lo, que és molt bo, relats. Dues dones nues.
Després de la conversa que hem tingut, tanquem l'entrevista amb un tema musical que tria, en aquest cas, la convidada.
Sí.
Sí. I m'has de dir per què, perquè és un tema especial que vols compartir.
Mira, el meu pare, que havia treballat a Radio 4 i havia fet moltes radionovel·les i havia fet molt doblatge, la gent jove riu molt perquè quan li dic sí, la meva pare era benvinguts a la vila del pingüí de l'Arale i havia doblat, un dia va arribar a casa i dient he doblat una caca rosa i li vam dir, papa, què? M'ha tocat doblar una caca rosa. Vaig dir, ah, molt bé, carinyo. Doncs agradava molt els musicals i ens ha fet estimar els còmics i els musicals. I Jim Kelly era un dels seus actors preferits, entre d'altres, i Singing in the Rain pertany a aquesta pel·lícula que crec que ell va veure 200 vegades i nosaltres 15 o 20. I per això, com que més avui és un dia plujós, vull acabar amb... I en el funeral, la meva neboda va agafar el seu ukelele i li va fer una versió indie d'aquesta cançó molt bonica. Per tant, la cançó que havia de sonar avui era Singing in the Rain.
Doncs la compartim amb tu. I especialment moltíssimes gràcies, gràcies. Per haver-nos acompanyat avui. Gràcies.
Gràcies, gràcies a
una
tots.
Una forta abraçada.
Gràcies.
Gràcies, Lluís.
With a happy refrain just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
Tarda, no et desconnectis. Connectats.
Connectats en directe en aquest especial a motiu del Dia Mundial de la Ràdio des de l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat. I després de fer un repàs a la trajectòria de la periodista i escriptora i polifacètica, perquè ens hem deixat moltes coses per explicar d'ella, Elisenda Roca, moltíssimes gràcies. Donem pas a la música en directe. Avui ens acompanya, després la descobrireu una miqueta més. Ara de moment tastareu la música. Cosmic Lala, endavant.
Moltes gràcies. Bueno, aquesta cançó es diu A veces i li dedico al meu ego. Siento, estoy perdida en un lamento. Pienso, es mi vida un videojuego. A ver. Que amo sea eterno.
gotas de tu veneno que no ves que tu muerte es mi entierro. Expectativas por los cielos, construyo muros y me dreno. Aceptaciones de limitaciones. Para volar necesito avión. Necesito aviones para volar. Necesito aviones. A veces tu boca desaparece.
La que continuarà amb un altre tema, ja us dic que després la coneixeré una miqueta més a fons a través d'un programa molt especial que també ens acompanyarà d'aquí uns minuts. Endavant.
Sí, a mi m'agradaria dir que ahir estava sense veu 100% i igualment no vaig cansar d'això perquè vaig dir jo confio en los astros. No, jo estic aquí, però estic aquí patint una mica, però bueno, que ho sapigueu i que igualment que hi ha molta emoció darrere la cançó i espero que pugui arribar això també a part de la veu.
Me tienes aquí sintiendo algo extraño por ti. Me tienes aquí sintiendo algo extraño por ti. Me tienes aquí sintiendo algo extraño por ti. Sintiendo algo extraño por ti. Sintiendo algo extraño por ti. Dime qué es el amor. Dime qué es verdad. Dime qué es el amor, no me vaya a olvidar. Dime qué es el amor, dime qué es verdad. Dime qué es el amor, no me vaya a olvidar. Sintiendo algo extraño por ti. Me tienes aquí. Sintiendo algo extraño por ti. Me tienes aquí. aquí sintiendo algo nuevo por ti. Me tienes aquí sintiendo algo nuevo por ti. Dime qué es el amor, dime qué es verdad, dime qué es el amor, no me vaya a olvidar. Dime qué es el amor, dime qué es verdad, dime qué es el amor, no me vaya a olvidar, a olvidar.
Màgic Lala, que tornarà cap al final del programa. No sé si esteu massa disposats a participar, perquè us volem proposar un repte. Anem a jugar. Vinga.
Fins aquí les notícies.
Algú ha identificat de quin programa de ràdio es tracta aquesta sintonia? Mira, tenim un micròfon inalàmbric amb el nostre company de Ràdio Sabadell, Pau Duran, que us acostarà el micro, us ajudarà si cal. Eh?
Una mica.
Una mica. Representa que són sintonies de programes històrics de la ràdio. Eh? Ja podem entendre que per una qüestió generacional hi hagi programes que hi hagi gent que no sabrà de què estem parlant. Però...
Doncs, si et sembla, comencem pels joves, que sempre té la seva part divertida posar-los en context. A mi m'agrada molt a més també que vingui gent coneguda a veure'ns, perquè a vegades quan el públic mira la taula estàs molt content que vingui a veure't, però clar, no saps els noms del públic. Jo en conec un del públic i tinc moltes ganes de saludar-lo. Genís, benvingut.
Hola, què tal?
Moltes gràcies per venir.
A vosaltres per fer-ho.
Juguem?
Endavant.
Vinga, demanem la sintonia, Carme.
Vinga.
Llavors aparta aquí... Jake, ens en poses una? Vinga. Em sembla que aquesta no la sé millor, Genís.
Fins aquí les notícies.
Són notícies, però ja està.
Unes notícies, a veure, a qui creus que li podem preguntar d'aquí?
Home, doncs jo crec que és una mica més cap a d'una altra generació que no és la nostra.
Dantes, eh? Que diuen?
Podria haver-hi més gent que la sapigués.
Qui et pot donar un cop de mà dels companys que han vingut amb tu, aviam?
Doncs, no sé.
Posa-m'ho fàcil, no em facis caminar fins a l'altre punt de la sala.
Home,
Com et dius?
Albert.
A veure, Albert, et sona això? Aquesta mena d'efecte bombollejant?
Doncs no.
Ah, mira, Pau, et faig una proposta. Posem la segona i m'hi jugo un pèsol que l'encerten. Posa la segona, Jake.
Orella. Crec que em sona a mi, aquesta.
Espera.
Albert, què?
Que crec que ha perdut el pèsol.
Sort que era un pèsol.
Molt agut, eh? Molt agut. No la sap, però ha estat ràpid, eh?
Jake, no. Espera, a veure si és que tenim el mateix o no tenim el mateix. Dos. Aquesta, senyors, aquesta.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento.
Vinga, que el pèsol està en joc.
Tu eres el mejor, hincha, tu eres el mejor. Escuchando el transistor.
Ra, ra, ra.
No?
No? Estem davant d'un fenomen paranormal de veritat.
Mira, ves més enrere. Ves més enrere, que segur que hi ha públic que ho coneix. Vinga.
Aquí tenim un parell de noies que estan passant-se la pilota, la patada calenta, cap a l'altra banda. Les saps o no les saps?
No, pensem que és d'esports, però...
Bueno, ja anem bé, ja anem bé. Com et dius?
Carmen.
Carmen, això ja ho tenim. Vinga, Carmen. Una sintonia d'un programa esportiu, aquestes tertúlies que parlava mare, de cridar una mica i fer espectacle.
José Ramón de la Morena.
José Ramón de la Morena, molt bé. Molt
bé. Bé, bé, bé.
Un aplaudiment. Bé.
Com es deia el programa?
Ara ens juguem tot el negre, vinga, com es deia el programa?
No ho recordo.
Quin esport t'agrada?
A mi, el rugby.
El rugby, nyam. I algun d'aquests que hi ha una porteria?
El futbol.
I sabries dir les parts de la porteria en castellà?
El larguero.
Molt bé!
M'he guanyat el pèsol, eh? Suant.
A veure, tinc un senyor aquí que té una cara d'escoltar ràdio sovint.
Sí?
Com es diu vostè?
Francesc.
Francesc, juguem?
A veure, buscarem una sintonia nova, eh?
Una de ràpida, vinga. Jaica, tira'ns alguna cosa, va.
Tira'ns...
Com es diu la seva acompanyant?
Roser.
Roser, una ajuda a veure cap en francès?
No la conec, no la conec, aquesta música.
A veure, algú que li soni... Que... Franja horària, per exemple, algú s'imagina... Us sonen aquestes notes a... de vespre, no sembla, no?
Fem una cosa, juguem amb els números que anirem tots una mica millor. Ens oblidem d'aquesta?
Ens oblidem d'aquesta? Ningú se la juga?
No hi ha...
Ningú la té clara?
No hi ha voluntaris?
Bon dia, són les 7. A veure, com es diu vostè?
Jo em dic Rosa.
Rosa, bon dia, són les 7. Com es podria dir aquest programa?
No sé, doncs és el matinal, però no t'ho sé dir, no t'ho sé dir, eh?
El matí de...
El matí de Catalunya Ràdio.
Ara!
Molt bé!
Molt bé.
La senyora també la sabia, eh?
A veure, anem a les 7. Anem a les 7. Programa d'humor.
Aviam. Fans de l'humor per aquí. A veure, que m'acosto. Tinc una senyora molt decidida, aviam. Com es diu vostè?
Anna.
Anna, quin programa és?
L'Apocalipsis.
És l'Apocalipsis?
No.
No és l'Apocalipsis.
Espera, és el de l'Elisenda... Sí, és el de l'Elisenda. Ai.
M'agrada, perquè aquesta senyora és molt competitiva. M'està agradant molt.
Programa d'humor fet per una parella...
D'aquesta. Tres.
Una parella de tres. Això es posa molt interessant, eh?
Seria un trio.
Sí, l'Elisenda...
No. Són senyors.
Són senyors, i dono una pista. Uns materials que es fan servir per dibuixar, per exemple, que són artificials.
Per qui ho sabeu? Per aquí davant?
No.
Per aquí davant? Ja estan cantant.
A veure...
Estan cantant bingo per aquí, eh?
Sí? On canten el bingo?
Aquí davant.
Home, els de la casa...
Jordi! No.
A veure. Vinga. Ostres, et veig molt segur, eh? Com et dius?
Àngel.
Àngel, de quina sintonia parlem?
Això és Goma Espuma.
Bé!
Un aplaudiment!
Bé.
Molt bé, Àngel. Gràcies.
Tu te'n recordes de Goma Espuma?
No els havia escoltat gaire.
Molt bons.
Els he seguit més després com a guionistes, a les pel·lis que han fet, però em va pillar també un moment que no em cridaven les coses per aquests camins.
Molt bons, la veritat és que sí. Anem a la 8? Programa nocturn. Oh, aquesta sí que sona, eh?
A veure, gent que escolta la ràdio de nit per aquí. Alguns ulls que s'obrin, aviam.
No?
El Jordi la sap.
Aquest...
És molt popular.
Com es diu vostè? Li sona aquesta...
La nit dels ignorants?
Ai, no. Però seria cosina germana.
Cosina germana bessona.
Ai, no ho sé, doncs. Només així de molt de nit he escoltat alguna vegada aquesta, la nit dels ignorants.
A la ràdio què fem, normalment?
Esports.
Però vull dir... Pum!
També.
Uah! A veure...
Tots són esports.
Faci força per treure'm la ganivetada, perquè hem anat fins a molt avall, això. Uf! Quin mal, mare de Déu. Ho faré una mica més tècnic. Els locutors, quan ens posem davant del micro, què fem?
Doncs parlar.
I si ho multipliquem?
Premi, aplaudiment, sisplau.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs mira, ara només que per deferència, molt ràpidament, la número 16. La número 16, per deferència.
A veure... Ara, vinga, segona oportunitat. Quina sintonia és aquesta?
La nit dels ignorants.
Ara sí, ara sí, ara sí.
Algú sap qui cantava aquesta cançó? Quin grup musical? No?
No?
Quatre de Liverpool? Ningú els coneix?
No, 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 no.
No?
No. Mira, ens queda temps. Una última. La,
vinga.
La 17. La 17, ens hi cap? Abans de marxar a la desconnexió.
I punt. Ui. Vinga. Ui. Algú li sona en aquests segons? Sí? No. Una pista. Aquí on estem ara no n'hi ha cap.
No. No.
Tu en veus alguna, Jordi?
No.
La ventana.
A més...
La ventana,
eh? Ah!
La ventana de la Gemma Nierga.
Sí, senyor. Bé, doncs el repàs ha estat una mica així... Xipi-xipi, eh?
Va per barris, que diria jo, va per dècades més aviat,
va,
no?
Va per dècades, per sí, generacions. Però la veritat és que hi ha sintonies mítiques de la història de la ràdio que avui hem volgut doncs, donar-los cabuda en aquest espai.
I algunes que ens la sabem més nosaltres que la gent.
Clar
que
sí, per
passa.
De formació professional.
Exacte.
Gràcies per la vostra participació. Ara, d'aquí una estona, continuem i amb molta marxa, ja us ho dic. Fins ara. Passen 4 minuts de les 6 de la tarda i continuem en directe en aquest especial amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, que se celebra demà. Per nosaltres ens avancem a aquesta celebració. Obrim aquesta tercera i última hora d'aquest Connectats, aquest programa especial que, com us he explicat al principi de tot, és un programa produït per la xarxa i que fem 6 emissores de l'àrea metropolitana de Barcelona. Us recordo que hi participen Ràdio Sabadell, Ràdio Castellà, Ràdio Terrassa, Ràdio Ciutat de Badalona, El Prat Ràdio i Ràdio Sant Cugat. I ara ens acompanya per obrir aquesta tercera hora Lluís Garriga, que és el conseller delegat de la xarxa, a qui saludem i agraïm moltíssim que avui ens acompanyi en aquest programa tan especial per nosaltres. Conseller.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda i gràcies a vosaltres. L'honor és meu.
Per què és especial un dia com aquest? Tant per als professionals de la ràdio com per l'audiència.
Perquè la ràdio és la nostra història. És la història viva del que ens passa cada dia. La ràdio és el directe, la ràdio és trepitjar el carrer, la ràdio és explicar aquelles coses que necessitem, aquelles coses que volem, la ràdio és entreteniment, és música, és esport, és la vida, la ràdio. Per això és tan important.
Jo crec que ho has resumit perfectament, eh? Quina diria que és la força de les emissores de proximitat en la societat actual?
N'hauria de ser més, hem de ser realistes, nens, i n'hauria de ser més, perquè la seva realitat és molt diversa. És a dir, la ràdio convencional com l'hem coneguda, que anem al botonet, anem canviant la sintonia, això ens sap greu dir-ho d'aquesta manera tan clara, però està arribant al seu final. En canvi, està apareixent una altra ràdio, molt més diversa, Cugat, és un bon exemple en aquest sentit, la ràdio, l'audiovisual, la veu. El futur de la ràdio és la veu. Mira, us explicaré una cosa molt senzilla. Si us dic que el futur passa per un assistent de veu, direu, què és això? En canvi, si us parlo de la Siri, la majoria sabreu què és, oi? La Siri? Mm-hmm. O a l'OK Google, la majoria sabreu el que és. Doncs això és una derivada de la ràdio, de la modernització de la ràdio. La ràdio ha de caminar cap aquí, cap als podcasts, cap a fer continguts de veu, donant serveis com està donant la ràdio, però els distribuirem d'una manera diferent, arribarem a la gent d'una manera diferent. I el repte de la ràdio de local, de proximitat, és aquest: agafar la tecnologia, aprofitar la tecnologia per arribar de forma molt més directa a la gent, de manera molt més diversa, molt més dispersa. Ja ningú consumeix, o molt poca gent consumeix linealment. La gent va buscar, m'interessa això.
Els podcasts.
Sí, els podcasts. Uh-huh. O els assistents de veu, ja veuràs. D'aquí molt poc temps ens trobarem... Ja hi ha gent que diu, posa'm Siri, el despertador a les 7 del matí, m'expliques un acudit i em poses cugat.cat.
Això és ràdio a la carta.
Eh?
On se'n vaia la carta?
Doncs això, aquest tipus de coses. O diràs, escolta, què ha fet el Barça? Digue-m'ho, assistent de veu. O la gent que viu a Sant Cugat, quan comença la campanya de matriculació escolar, assistent de veu? Això també és la ràdio, també serà la ràdio. I per tant hem de caminar cap aquí sense perdre de vista que serà un trànsit complex. És a dir, hem de mantenir la ràdio lineal, s'ha de mantenir en força, en potència, l'element de servei és fonamental a la ràdio, i combinar-ho cap a aquesta evolució de les noves tecnologies.
I en tot això, parlàvem de les ràdios de proximitat, en tot això quin paper hi juga la xarxa?
Doncs la xarxa és un gran organisme de serveis per al conjunt d'aquestes ràdios. Està per ajudar a les ràdios, a les televisions, als mitjans multimèdia, a fer aquesta transformació. Ajudar allà on no arribin i ajudar-los a superar, a millorar aquella cosa estrictament local i fer el camí del local a la proximitat, que sembla complexa, però no ho hauria de ser. A vegades confonem, és a dir, els interessos de la gent que escolta la ràdio a Molins, a Sant Cugat, a qualsevol de les 6 emissores que ens estan escoltant, li interessa aquelles coses molt properes, molt locals, però també aquelles coses properes que passen. Quan jo fa poc temps que estic a la xarxa, vaig començar l'1 de novembre, i quan vaig arribar coincidia amb la nominació dels Grammy. La Rosalía la van nominar amb 4 Grammys. I vaig preguntar, per què no donem res de la Rosalía? D'on és la Rosalía? L'arrel de la música de la Rosalía on està? Això és local o és proximitat? És que és el mateix? Doncs això. Hem de fer aquest salt i pensar que les coses properes, palpables, també les hem de fer nostres des de lo local.
Mm-hmm. Vostè coneix en Miquel Montoro?
No.
El de Pilotes? Pilotes, el mallorquí?
No.
És un fenomen a les xarxes.
I és
de Mallorca. No, és que aprofito aquest exemple, uh-huh, perquè aquest ha estat protagonista en aquest mateix programa fa una setmana.
Uh-huh.
O sigui, un fenomen general, que el van portar fins a l'àmbit una mica més local, uh-huh, o metropolità, però uh-huh, el vam compartir, uh-huh, perquè la gent és un fenomen que el reconeix com a pròxim. I vam poder compartir una estoneta amb aquest noi. Aprofitant, que estava donant aquesta explicació. Jo ara li volia preguntar per on passa el futur d'aquesta relació entre les emissores de proximitat i la xarxa en aquest trànsit, en aquest caminar cap al futur.
Sí, explicaré alguns exemples. Això que deia de... A veure, quan parlo de noves tecnologies, m'interessen poc les noves tecnologies com a noves tecnologies. M'interessa l'ús des del punt de vista de la comunicació que en podem fer. Per tant, quan parlo dels assistents de veu, no m'interessa com es fa un assistent de veu, sinó què podem explicar. Per tant, m'interessa el contingut. Doncs el que hem de fer és aprendre a compartir, perquè hi ha moltes coses conjuntes a compartir. Aquest programa n'és un exemple clar. Hi ha molts vincles entre les poblacions, entre les emissores de ràdio d'aquestes poblacions. Pues a veure com les podem seguir compartint. Segona cosa, ajudar a fer aquest canvi. L'espai de comunicació com l'entenem deixarà d'existir i anem a un paradigma. És a dir, els nostres fills ni escolten la ràdio ni miren la tele com els hem mirat nosaltres. Ho fan d'una altra manera. És que ni escolten la ràdio ni miren la tele, busquen continguts.
Exacte.
Pues això és el que hem de fer, veure com acompanyem en tot aquest trànsit i com trobem un espai de servei útil per a la ciutadania on estem. No fa gaires dies va haver un accident molt greu a Tarragona, va patar una fàbrica de la petroquímica. Les ràdios i les televisions de proximitat d'aquella zona es van volcar i van fer una feina excepcional. Resultat d'això, la gent els hi va reconèixer, els va trobar i s'hi va quedar aquests dies, perquè va ser un element de servei determinat. Davant de silencis en els moments punta, qui explicava el que estava passant era la ràdio de proximitat, la televisió de proximitat, la gent ho va identificar, s'hi va quedar i va ser un element de servei fonamental. Estic explicant un cas excepcional, però això ho hem de fer quotidianament. Aquest és el futur que hem de buscar.
Doncs anem al passat.
Anem al passat.
Al passat més personal. Vol compartir amb nosaltres un record de la ràdio?
Compartir un record de la ràdio. La primera... no sé si tothom és culer, però la primera Champions del Barça a mi em va agafar a la carretera. I la final a la ràdio. Emocionat. Amb el gol del Koeman, bueno, és el record més fort que tinc de la ràdio, perquè és un element absolutament visual, que és un gol sentit per la ràdio i emocionar-te i plorar. Reconec que vaig plorar.
I gallina de piel?
Gallina de piel
també, no?
I el momento dato i tots els tòpics.
Ja li t'he disfrutat.
Sí, sí.
Molt bé, doncs ens ha agradat molt compartir aquesta estona obrint la tercera hora d'aquest programa, que avui és un programa, com veieu, especial. Estic veient la sala i em sembla que està plena, no?
Està molt plena, sí, sí. És una satisfacció.
Per nosaltres també. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Això vol dir la bona feina que feu.
Gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Comença el Connectat. Un dia més per Terrassa.
Bona tarda.
Anem ara fins a Sabadell.
Bona tarda.
I a Badalona, que és notícia.
Bona tarda.
I al Prat de Llobregat.
Molt bona tarda.
I a Castellà del Vallès.
Bona tarda.
Anem ara fins a Sant Cugat. Bona tarda.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Naturalmente, da vueltas y verás como no los encuentra. Es Radio Teletaxi y Camela. ¿Qué cosa la música? La música que escuchas 24 horas en Radio Teletaxi.
Avui ens acompanya moltíssima gent. Em permetreu que saludem a Pere Soler, que és president de l'Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat de l'Ajuntament de Sant Cugat, que s'hi ha volgut acostar fins a l'Arxiu Nacional de Catalunya també per compartir una estoneta amb nosaltres. Deixa'm abans d'entrar amb el pròxim convidat que el puguem saludar. Pere Soler, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ha identificat aquesta sintonia que acaba de sonar? L'anterior, no la d'ara.
L'anterior, sí. I sí? Aquesta podria intentar-ho.
Però l'anterior,
sí, sí.
Sap per on van els trets?
M'ho podria imaginar, sí.
Sí, no?
Sí, sí.
Ha escoltat alguna vegada el Jaroteo?
Poques vegades, també ho he de confessar.
Poques vegades,
sí.
Però l'ha escoltat.
He escoltat, sí.
Coneix el nostre convidat d'ara?
Sí. Sí, sí, més, no fa gaire vam tenir l'ocasió de conèixer-nos.
Així no els podré presentar, però sí que els permetré que se saludin, però d'aquí uns instants. Perquè poques persones no coneixen la veu del convidat que tenim a continuació. És la veu que ha representat i representa a la immigració andalusa a Catalunya. Una veu amb identitat parodiada, reclamada... No és poca cosa. Qui li havia de dir que anys després de sortir de la seva Còrdoba natal amb una mà al davant i una altra al darrere, acabaria convertint-se en un dels locutors de ràdios més populars i més representatius del país. De mecànic a taxista i de taxista a comunicador. Justo Molinero, el gran Justo Molinero, molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Gràcies.
Com està?
Moltes gràcies.
Pere Soler, Justo Molinero, ja us coneixíeu,
No, ell diu que no, i que m'ha escoltat alguna vegada. Com...
No.
Això,
La però... gent no hi entén per què.
Com els documentals de la 2, Justo.
Perdona, ens escolta molt i sap qui som.
Saps per què no t'escolto, Justo? O digues. Per què no t'havia escoltat?
Digues, digues.
Perquè...
Digues si has de dir la veritat, eh?
Jo sempre dic la veritat.
No, sempre no.
No costumo.
Fa una estona, no.
No, sí, sí, sí. Perquè el tipus de música que poses no és el meu estil.
No, quin és el teu estil?
Jo, el meu és el rock i el rock dur. I hi ha poca música poseu allà.
No, d'aquesta
no. Sí o no? Sí o no?
No, no, que d'aquesta no posem. No, no posem.
Aprofita, Pere, si li vols fer alguna petició o no sé... O que et dediqui un disc en la pròxima sessió del Jaroteo...
Bueno, podria ser. No, però hi ha una curiositat que sí que...
Vinga.
Que jo crec que a vegades a la gent també li interessen més les intimitats, no? Perquè just ha sortit tant i dels seus inicis i del seu èxit empresarial i també de ràdio. Hi ha una cosa, no has rebut mai una oferta per saltar de la ràdio al cinema?
No.
No. Ara te la faran.
No, perquè sí, hi ha hagut comunicadors que sí que han fet el salt i que,
segurament.
I que han fet, dic, és curiós que amb aquesta llarga trajectòria no t'hagin proposat doncs, sortir amb alguna pel·lícula o amb alguna sèrie o...
No, segurament perquè no tinc la boca tapada, o sigui, la tinc lliure, no?
Fa una estona,
fa una estona trobava i escoltava aquí a un comunicador perquè treballa a la xarxa i m'hi he quedat una mica, m'ha traslladat a fa 40 o 50 anys els seus comentaris. Fa 40 o 50 anys, quan sortia la televisió, quan es començava a parlar de la televisió, a la ràdio li donaven mesos, en mesos s'aniria l'orre ja, la ràdio s'aniria a prendre per cul, vamos, perquè ja la televisió ocuparia... Resulta que ha passat el temps i ara ja no hi ha televisió espanyola o la 2, ara hi ha mortes més, mortíssimes més, diguem. Però la ràdio continua cada any sent més forta. Per tant, si la gent que dirigeix els nostres destinos de la ràdio, com el senyor que ha estat aquí fa una estona, em dona la sensació que anem molt malament. Perquè aquest senyor ja li dona a la ràdio, ja la dona morta. El seu fill ja no escorta no sé què. El seu no sé què, ell no escorta...
Doncs, parlava de transformació, no sé... Justo. Transformació de la ràdio.
No, la transformació del seu cap. La transformació del seu cap, perquè hi ha coses que neixen, sí, la Siri. Jo a vegades, si vols, li pregunto a la Siri, tan bona anada, vols venir aquesta nit a dormir amb mi? I no em diu mai que sí. I mira que li demano a vegades, no, o sigui, pues ja no et serveix. M'entens o no? A vegades també l'enxego a prendre per cul a la Siri. Li dic, escolta, Siri, vés-se'n a prendre per cul. Diu...
No s'encuentra.
No me he enterado bien de lo que m'has dicho. I, bueno, i coses d'aquestes, no? Vull dir, sí que hi ha tecnologia, hi ha coses, claro, abans només hi havia la ràdio, després hi havia la televisió i la ràdio, ara tenim ja internet i tenim moltes coses, i ja és bo que hi hagi coses d'aquestes. Qui ens havia de dir que a la butxaca hi portaríem tota la informació... més que en una biblioteca, diguem-ne, no? O fàcil de trobar. Però, bueno, això no vol dir que una cosa s'hagi de carregar l'altra, no? Perquè si ara treuen la televisió i treuen això de Telecinco, a veure, jo, sense el Sálvame, tu creus que podrem viure sense el Sálvame?
I tant!
Jo no crec que hi ha vida,
No? Sense més allà del Sálvame.
No, sense el Sálvame. Sí, la Milà, l'altra, jo crec que no, que aquesta gent és molt necessària. Bueno, milions de persones diuen que tal, no? A veure si ho entens. Mira la que tenim amb la Maria Teresa Campos i ho ha deixat.
I el bigote. Quina llàstima. Justo, parlem de Radio Teletaxi. El 1982 tu crees... Radio Teletaxi, una ràdio que et fa deixar el taxi?
Sí, clar.
Per dedicar-te sí. a la ràdio? Però explica'm
bueno,
com s'ha tocat això.
Em va deixar... a veure, hi havia una persona que viu per aquí, que era el Narcís Serra. Llavors era l'alcalde de Barcelona. Vaig anar a parlar amb ell perquè se'n parlava molt de que a Barcelona hi vindria molta gent amb el tema dels mundials de futbol de l'any 82. I Barcelona i no sé què, jo deia, què podríem fer nosaltres perquè Barcelona tingui més petada? Bé, si ve molta gent perdrà coses, agafaran el taxi, deixaran la cartera, no sé què, no sé quanta. I si muntem una emissora de ràdio dedicada exclusivament a la recuperació, a donar missatges referent a la pèrdua d'objectes o coses, als taxis, al metro, a l'autobús i tal. Li vaig anar a parlar amb el Narcís Serra, li vaig explicar la meva idea i li va semblar una meravella. Però em va dir, però no és assumpte meu perquè això és una cosa que és de Madrid. Com de Madrid, què té a veure això?
Per les llicències o...?
Sí, dic, què té a veure Madrid? Si és una cosa per Barcelona, per los mundials de futbol. Diu, no, però les concessions de la ràdio, no sé què. o les autoritzacions per emetre això, cosa de Madrid, bueno, ja em vaig anar decebut. I vaig anar pensant, bueno, i si la monto?
Què em diran?
I entre una cosa i l'altra passaran los mundials i què passaran? Pues sí, sí, vaig dir, pues la monto, la vaig muntar. Va anar molt bé, però la televisió va difondre les imatges al món i, bueno, sí, va estar molt bé, va ser un èxit, però no va passar res. I al cap d'un temps vaig començar, bueno, i si continuem això, i va ser quan vaig desertar sí, perquè vaig vendre al TASI la llicència per poder comprar un transmissor bo, muntar uns estudis com Déu mana. I abans el teu company que li deia un record de la ràdio, pues me'n recordo, el dia 27 de desembre de l'any 86 estava fent el programa a prop de les 9 del vespre, perquè feia des de les 6 del matí fins a les 2 de la tarda i després de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit, o sigui, el que vulgui que s'hi posi, a veure. I estava fent el programa i va venir la policia a tancar-me l'emissora, o sigui, això no l'oblidaré mai, perquè tenia, perquè no tenia concessió. Dic, vale, no tinc concessió, però és que tampoc no me l'han donada. L'estic demanant des de fa molt de temps, però no me l'han donat. Bueno.
Deixeu-me que us presenti l'Anabel Pinyar, que és la nostra productora, la productora del Connectats, i avui comparteix també aquesta entrevista, que haurem d'anar una miqueta per feina, perquè tenim moltes coses. Ens esperen també el Club dels Volats i ja no ens quedarà gaire
anirem,
cosa més.
Anirem al gra. Bueno, bona sí, tarda.
Al gra?
Al gra, anirem aquí, aquest gra. Anirem a aquest gra. Deixa'm que et pregunti, abans de res, què creus que fa créixer el projecte, aquest projecte tant com per convertir-se en el que és avui en dia a Catalunya, Ràdio Teletaxi?
Pues mira, jo crec que Ràdio Teletaxi deu ser de les úniques emissores que trepitja amb peus a terra i viu la realitat dels seus oients. La gent ve, està venent globos, coses que igual a la majoria de la gent no li interessa i, per tant, lo nostre és lo proper a la gent. Està al costat de la gent en el moment que la gent ho precisa i tal. Sí que li dius a la Siri no sé què, però si jo li dic a la Siri, posa'm una cançó de la Marifé de Triana, la Siri diu, no t'entiendo. I tu truques a Ràdio Teletaxi i dius, posa'm Marifé de Triana. Quina cançó vols de Marifé de Triana? I te la posen. Aquesta és la diferència, per tant. Això és el que ens hi fa estar en continuar està propent als nostres ullets.
I tu vas començar el projecte ja pensant en algun públic concret, o no?
No, jo vaig començar fent la ràdio i posant la música que a mi m'agradava i vam connectar directament amb molta gent i aquest és l'èxit i aquí estem. I continuem així.
Amb la immigració andalusa, sobretot amb una, deixa'm que em traslladi al públic, una que hi ha allà, la meva iaia, veus aquesta que aixeca
sí,
el dit?
Sí.
Aquesta es fa en teva, absolutament, ve d'Iznájar, de Còrdoba. Arriba a Figueres amb 8 anys.
La primera platja que va haver-hi a Córdoba era Iznájar, el pantano
Iznájar. Amb el pantà, exacte.
El pantano Iznájar, el primer pantano que es va construir el generalíssimo Franco. El primer pantano que va fer el Franco va ser d'Iznájar.
Doncs
i va fer una platja allà.
Tu connectes automàticament amb tota aquesta gent que arriba des d'Andalusia a Catalunya i que potser no se sent tan seva
Catalunya.
I a la teva àvia
d'Iznájar, de quina família és?
Ui, ara trobaran aquí relacions, ja veuràs.
No, hi, ha molta, hi ha moltes piedat al seu, a la
no,
seva
no,
família.
Piedad, no, però ella deu ser neta o filla de qui?
De Pavón Pacheco.
Pues ella és la neta o la filla?
Ai, ja veuràs.
La neta del Pavón.
Els coneixes?
No, però jo demà a la ràdio diré la neta del Pavón i sortirà la teva gent del poble que et coneix i segurament algun novi que vas tenir quan eras jove.
Ui, ui. Que sortiran els draps. Escolta, Justo, com és la relació, la teva relació amb la resta d'emissores, de professionals? Perquè moltes vegades heu compartit espai, estones. Tu has celebrat un Dia Mundial de la Ràdio amb una de les convidades que hem tingut aquí, amb la Mònica Terribas, també
sí,
amb l'Elisenda
sí,
Roca,
també.
Amb el Lluís Llach.
Jo tinc molt bona relació amb tota aquesta gent. Sí, bé, jo no em porto malament amb ningú. N'hi ha gent que se senten avergonyits, com el senyor tinent del Cardo de Sant Cugat, que és, no? No, escolta, no, jo alguna vegada...
No, jo no estic avergonyit,
Ha donat la sensació que no. Li fa vergonya de dir jo escorto Ràdio Teletaxi. Per què? Escolta, però per què? Si és alegria, si és tanta... Oh, què passa? Els catalans són ploreniques. Ens agrada dir, hòstia, que no m'han donat, hòstia, que no mos deixen, és que no mos donen... Bé, que allà, home, ho tinc tot no, i ja no vull res més, perquè ja no hi ha cap. Això has de dir.
Tu m'has dit que digues la veritat, jo he dit la veritat, que havia escoltat molt poques vegades a Ràdio Teletaxi.
I hem compartit algun dia, fins i tot, fins a hores tardes de la nit,
Sí. Celebrant.
Celebrant.
Ara justo no desvellis coses que la gent tampoc no ha de saber.
Veus?
Justo Molinero no és la primera vegada que ve a Sant Cugat perquè l'uneix una relació amb el Centre Popular Andaluz.
Molt.
Ha vingut recentment a celebrar els 40 anys. Vull dir, sempre està molt en contacte amb tota la comunitat andalusa i va allà on el requereixen.
Però és que nosaltres tenim el segell posat de los andaluces, però ens escorta molta gent que és d'Extremadura.
També.
I d'un i do dels catalans que ens escorta. Per exemple, el Miqui Núñez. Pregunteu-li a Miqui Núñez qui és Radio Teletasi.
El d'Operació Triunfo.
El d'Operació Triunfo. I és català aquest o no?
La Terrassa. Sí, Terrassa.
Bueno, doncs pregunteu-li a veure qui l'ha posat al mapa. I què passa? Pues no passa absolutament res. A veure, a on s'escorta més, per exemple, aquest matí escoltava una dona que trucava per escoltar el Diango, la mare de Diango. Quan fa que vosaltres no hi poseu la mare del Diango?
Oi, l'escolta moltes vegades.
A casa teva?
No, a casa meva no, a la ràdio. A la ràdio, no, justo. Que... A la ràdio.
O sigui, però tu eres oyenta també de Ràdio Sant Cugat? No m'ho crec.
Home, si estic treballant bé l'hauré d'escoltar.
Sí, però i quan surts de la feina? Perquè a mi m'escolten dient, vaig a la feina. Me van escoltant. Tu quan vas cap a la feina?
Jo t'escolto quan estic amb el meu pare. Així, és així?
Pues que no se pierdan las costumbres, que las costumbres son leyes y las leyes son sagradas.
Escolta, tu fixa't... Hi ha molta gent que no ho sap, que es pensa que Justo Molinero...
Perdona.
No, home. Es pensa que Justo Molinero pues, té Radio Teletaxi, que es dedica a la ràdio, que fa el jaroteo i tal, però tu tens una vena d'actor.
A més, sí.
Sí? I com és això?
Bueno, pues és això, anar descobrint coses, el mateix, que no has fet, algo que no has fet mai, però que per què no te lo proposes. T'estàs referint a anar al teatre, amb sí, los descastados.
Sí, sí.
I en aquest país començava a parlar molt de la casta, la gent de la casta, perquè estos son los de la casta, i nosaltres vam dir, harto, nosaltres los descastados. I vam muntar el grup de teatre com los descastados, sí, los descastados, i són los descastados, i estem ja a la quarta temporada... I estem omplint tots els teatres de Catalunya per quarta vegada.
Esteu fent gira?
Sí.
28 ciutats?
Estem a Figueres aquest diumenge i a Palafrugell el dissabte.
Doncs mira...
Sí, que hi va.
T'aniran a veure.
I tant, ja té la seva entrada.
A on? Per anar?
A Figueres.
A Figueres, ah sí, diumenge. Ah sí, amb el Jonathan Santiago, però venim aquí a Sabadell, anem a Terrassa, anem a Rubí... Tu a Figueres... Pues te lo pasarás de maravilla, ya veuràs, ja. Riurem, que diu Miqui Núñez.
Ah, això, sí.
La cançó, Riurem.
Continuem repassant la seva faceta d'actor?
Sí, continuem, perquè què creus tu que tenen en comú ser actor i locutor?
Bueno, la vida és puro teatro. La vida és puro teatre. I estar en un lloc i l'altre, pues, és veritat, és puro teatre, perquè tu te'n trobes amb una amiga i amb ella li expliques un personatge, però després te'n trobes amb un altre, amb un noi, i no és la mateixa història. Doncs el locutor a vegades s'ha de posar al lloc de l'oient i tal. I l'actor pues, ha de fer allò que la gent que ha anat al teatre vol veure. Jo crec que sí que tenen moltes coses en comú. La vida és puro teatre. Això que tu estàs fent aquí és teatre.
També?
Sí.
Bueno, escenari ja.
Ah, per això.
Ara fusta d'actriu, ja t'ho diré. Ja t'ho diré un altre dia.
¿Se puede pasar? ¿Qué hay, tropa? ¿Qué espera usted, mi sombrero? Mejor está mi cabeza que colgado en el perchero. Y además son hijos míos los tres que tengo delante. ¿Qué hay, tropilla? Buena casa y un criado muy elegante, que después, en vez de vuestro papuchi, se cree que soy un permazo.
Està repassant el paper. Està repassant el paper.
Bueno.
No?
Es nota que no has anat a veure'ns.
No us he anat a veure, justo.
Però és un paper passat.
A los descastados.
A los descastados.
Vine,
a veure si vens a veure'ns.
A on?
Estem fent que hi vagi tanta gent al teatre que ni s'ho havien plantejat mai d'anar-hi i estan anant. Gràcies a nosaltres. I gent que hi tornarà, perquè el teatre és una cosa per veure-ho tothom. Estem portant al teatre molta gent que no havia anat mai.
Justo, has començat contraposant la teva visió del futur de la ràdio a la que ens estava donant el conseller de la xarxa.
Totalment.
Tu com veus el futur de la ràdio?
Jo li veig futur. Jo li veig molt futur a la ràdio. Molt futur, mira, per exemple, Andalusia, 8 províncies d'Andalusia. La ràdio més escoltada d'Andalusia a través d'internet és Ràdio Teletaxi. No ho dic jo, ho diu l'EGM. la ràdio més escoltada a través d'internet a Andalusia és Ràdio Teletaxi. Qui ja ens sabria de dir que jo aquest matí, perquè cada matí a les 6 del matí ja estava corrent, ja estava caminant com cada dia, trucava una dona de Brasil per saludar els seus nets que viuen a Barcelona. Qui ens havia de dir la connexió Brasil, o sigui, vull dir, per tant, la ràdio té futur, molt més que mai, molt més que mai. Que en cop de poder-la escoltar amb el transistor aquí, tu estàs treballant i, a més, en l'ordenador la pots estar escoltant, per suposat que sí. Vull dir, són noves tecnologies que s'han d'anar aplicant en la mesura que la cosa va canviant, doncs canviem també amb la gent, però la ràdio que té futur, i tant que té. Sí, sí.
Ens quedem amb aquest missatge, eh? Justo?
Ja, ja...
Moltíssimes gràcies. Però
mira que venia a dir coses avui.
Tenies, ens hem quedat amb tantes coses, coses per explicar. O sigui, el Connectats no hauria de ser un programa de 3 hores en directe, no.
Com de 3 hores?
En un programa especial sí que
m'han passat, com si fossin 10 minuts, eh?
A més o menys.
Aquestes 3 hores m'han passat com si fossin 3 minuts.
Més o menys, Justo.
Bueno, moltes gràcies, molta sort. Felicitat un any més el Dia Mundial de la Ràdio i la ràdio tindrà futur mentre que hi hagi gent jove com vosaltres tirant endavant.
Moltes gràcies.
Gràcies. Vinga. I bona tarda.
Fins sempre.
Gràcies, Pere Soler.
Gràcies.
Especial Connectats des de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Estem a punt de rebre els pròxims convidats. Avui us volem presentar un club radiofònic que té molt sentit que passin per aquest Dia Mundial de la Ràdio. És el Club dels Volats. I què és el Club dels Volats? Doncs ells mateixos ho defineixen com un show radiofònic inclusiu amb els protagonistes i agenda de la música del territori català. Un espai musical d'entreteniment, social i informatiu per donar veu a les propostes fetes i produïdes a Catalunya. Es defineixen com a programa inclusiu perquè compten amb col·laboradors en diversitat intel·lectual que participen en la producció i en la realització del programa. El Club dels Volats s'emet no només a Ràdio Sant Cugat, s'emet a 14 emissores del territori català, si no m'equivoco, ara m'ho corregiran si cal. I avui els saludem, Albert Domènech.
Jo, què tal?
Molt bona tarda.
Bona tarda a tothom, bona tarda a tothom.
Ens falta l'altre Albert, no?
Ens falta l'altre Albert, que no ha pogut venir.
Albert Ibáñez, que és el productor i locutor, és un dels membres de l'equip. Ens acompanya el Quim Llissorgues, que és locutor. Què tal?
Hola, molt bones a tots.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
I formen part de l'equip, a més de vosaltres dos, també la Cristina Morales i la Maria Giribet.
Sí.
Déu-n'hi-do, no?
Les noies del programa, que no faltin, Power Girl. Sí, home, sempre. Ostres, això és la sintonia,
Els Volats, que avui tancaran el nostre programa, però abans us volem preguntar, Albert,
sí.
Explica'ns com sorgeix la idea i la possibilitat de fer aquest Club dels Volats. Després explicarem perquè els Volats s'escriu amb B de Barcelona. No en ve baixa.
Ve de Barcelona, sí. Ara, bueno, primer de tot, gràcies per convidar-nos. I és un honor estar darrere de gent com el Justo, com l'Elisenda, com la Mònica. I quasi que sortiria corrents ara mateix, eh? Perquè és com, esto no puede ir mejor ya. És ja el Sálvame Manana, ja estem, eh? Bé, el Club dels Volats, en el fons, no deixa de ser una aposta per la ràdio inclusiva. És a dir, nosaltres el que volíem era fer un programa de música del país. Quan dic del país, és un programa de música feta i produïda aquí a Catalunya, és igual amb l'idioma que sigui, no un programa de música en català, sinó poden ser grups en anglès, en espanyol. Avui veureu la Cosmic Lala, ja l'heu pogut escoltar, però veureu que va en aquesta línia. I donar bola a la música en directe, perquè creiem que és una escena molt important del nostre país i que val la pena anar a veure els músics en directe, i sobretot aquesta ràdio inclusiva, on el que volem posar en valor és la normalització, no? La inclusió, el fet que hi hagin persones que puguin tenir un tipus de diversitat intel·lectual, com m'agrada a mi dir, no vol dir que tinguin altres capacitats per fer moltes coses, com veureu ara amb aquest crac que em dona a mi mil voltes i que és el Quim. I lo dels volats en B, sí, és perquè juguem amb l'expressió d'estar volat, que aniria amb B baixa, sí, que la gent ens diu, heu fet una falta d'ortografia, no, perquè juguem amb volats de bolo, i aleshores l'expressió et creix en aquest doble sentit d'estar una mica volat i de voler anar a veure concerts en directe, que és com anar a veure bolos.
És un mix.
És un mix.
Quants anys que fa que esteu en antena?
Masses.
No, home, no.
Isorga, estic.
Quants?
Quatre. I quan? Aquest, sí, aquest any, parlava 5.
Déu-n'hi-do.
Sí, 4 anys.
I com està funcionant? Esteu satisfets? Rebeu inputs, resposta per part dels oients, del públic?
Sí, sí, jo només canviaré el Llisorgues. No, la veritat és que estem molt contents, especialment per la resposta del sector. Ens adonem que fan falta llocs on els músics puguin mostrar en directe la seva música i poder parlar dels seus projectes. Falten sales a Catalunya, també. Això amb l'Andrea també ho podem parlar. I per nosaltres és un honor no només que vinguin al programa, sinó que puguin fer algun tastet, com és el cas. Cada setmana mirem de portar un artista que pugui fer un tastet i un acústic, no? Perquè, en certa manera, és la manera més bonica que tenen ells de mostrar el que fan, no? Més enllà de parlar del projecte, que puguin tocar en directe. No, Quim?
Sí. No, sí. Estem molt agraïts als artistes, als diferents artistes que puguin fer un tema en directe.
Escolta'm una cosa, tu com t'arriba la possibilitat de formar part d'aquest equip?
Quan ens coneixem? Des de quan?
Ens coneixem des de fa gairebé més de 10 anys, jo diria. Sí.
Jo fa 10 anys a la Vanguardia va sortir la possibilitat de fer un acústic a l'acústic de Figueres de Catalunya. I a partir d'allà, el Domènec em vaig entrar pel Facebook, per les seves xarxes socials, per volia un col·laborador i tal, i llavors jo li vaig dir encantat de la vida.
Escolta una cosa, entrava dins dels teus plans alguna vegada posar-te davant d'un micro o participar en un programa de ràdio?
No, sí, soc sincera, la primera vegada que vaig provar un micro i tal, no vaig saber què dir, perquè
no parlava. Deia, fem prova de veu, i ara, no se sentia res, i ara, pensava que el micro estava cantat i és que no parlava.
I ara parlo molt, molt. Ma mare m'ho diu, calla't, perquè parles molt.
O sigui que t'ha passat com a la resta, no?
Sí.
Els que ens hi dediquem.
Sí. Sí. Jo us dic una cosa, aquest senyor que tinc aquí a la meva esquerra, el seu somni de sempre era ser actor. I ho ha aconseguit, perquè ha sortit a sèries com La Riera, per exemple, així que a mi m'agradaria que li donés un aplaudiment al Quim, que demostra que quan una persona vol, somia alguna cosa, finalment, encara que costi, Quim, ho acabem aconseguint.
Sí. És que la meva vida ha costat, costarà i costarà, però jo amb venta i amb soltura, jo crec que aconseguirem tot el que sigui possible. Jo crec.
Jo no sé, no el conec gaire, perquè ens trobem allò en el canvi d'horari i compartim una estoneta a la setmana, però jo diria que una mica el secret de la seva aportació és l'optimisme que té, perquè jo sé que tu fas una secció, que no sé com tu fas, perquè trobar cançons optimistes, tu fas la secció de la cançó optimista.
Sí, és una de les que fas.
Sí.
No?
Sí. Exactament.
I això per què? No, hi ha necessitat de que la gent estigui...
Sí, perquè no vull entrar en molt i tal, però jo crec que en aquesta vida tots estem tristos algun cop a la nostra vida i tal. I ara amb més motiu per tot això el que està passant. Llavors jo busco la part positiva perquè la gent pensi i cregui que es pot sortir de tot això.
Mm-hmm. És a dir, jo, quin llibre, sí, aplaudiu, clar, home. Jo us puc dir que, clar, perquè nosaltres gravem el programa a última hora de la tarda, aleshores ja portem tota la tralla del dia, la majoria de nosaltres, ell és de Vilassar de Mar, vol dir que cada dia va de Vilassar de Mar a Sant Cugat, de Sant Cugat a Vilassar de Mar, torna a les 12 de la nit, això vol dir que espera els partits al Barça, o sí, quan juga Champions, que no crec que li quedin gaires, però el més important és que jo quan tinc un dia de merda i sé que he de veure el Llisorgues, m'animo, perquè és una persona que la primera cosa que fa quan et veu és t'abraça, et diu com estàs. Ho estem perdent, senyors, això. Estem perdent tocar-nos, sí, abraçar-nos, sí, dir simplement com estàs, no et preocupis, és que i se't passen tots els mals.
És que jo sóc molt tocón.
Sí, ja. Bé, això no traieu el titular, no. És que hi ha periodistes i...
Escolteu, doncs jo crec que no hi ha millor idea que tancar aquest programa amb aquest to optimista que teniu vosaltres en el Club dels Volats.
Sí.
I ara us deixarem que ens feu un tastet del que feu normalment en el programa amb la vostra convidada, sí, la Cosmic Lala, a qui li agraïm moltíssim aquest esforç que ha fet.
Oi tant, oi tant. De fet, jo demanaria un altre aplaudiment per la Cosmic Lala, perquè...
Albert, digue'm. Jo us deixo...
Sí, te'n vas ja.
Sí, no, però ah, em deixeu només un minutet per, sí,
home,
tancar el programa.
Home, i tant, i
pensa
tant
que el programa, com és un connectat,
sí,
i no acabem aleshores en punt,
sí,
acabem a I-57,
sí,
em deixes un minutet...
Ui, jo el que vulguis.
Per dir adéu.
Molt bé.
I ara tot vostre.
Molt bé.
Vinga.
Fins les 10,
Val. No. Cosa vostra.
Cosa nostra, ja?
I tant.
Molt bé.
Pensava que estàveu meditant.
Ah, no. Jo normalment quan medito, l'evito. I aquí és complex. Va, anem a fer un petit tastet d'aquest Club dels Volats. Ja sabeu, aquest programa que apostem per la música feta i produïda a Catalunya i per la inclusió radiofònica, Llisorgues. I sabeu, i si no ho sabeu, us ho dic ara, tenim un número de telèfon. Què pot fer la gent? Primer diem el número de telèfon.
Sí, és el 644-751-6212. És el 644-751-6212.
Per demanar una pizza?
No, no seria el cas. Per demanar cançons d'artistes i els forats ho posem encantats.
És a dir, nosaltres el que recopilem són notes de veu. Si voleu fer una nota de veu, demanar... Hola, em dic què?
Quin sort,
em dic Dembélé, estic a l'hospital i tinc per 6 mesos, m'agradaria que em poséssiu el tema dels catarres tal, i nosaltres el punxem, i si no tenim les nostres xarxes
socials. I si us fa molta vergonya enviar una nota de veu perquè ens fa vergonya, tenim la xarxa social, que és el Facebook, el Club dels Volats, Twitter, Instagram, el Club dels Volats, amb el hashtag Estem Volats o Estem Volades.
Vale? Estem Volats o Estem Volades. Aleshores, avui, ara pujaríem una mica de Bolo Agenda, repassaríem els concerts que hi ha, sí, per Catalunya, punxaríem les últimes novetats musicals, Blau Mood, per exemple, no sé si l'heu escoltada, però què passa, que tenim 10 minuts i una convidada.
Sí.
Per tant, hem d'anar
a saco.
A saco paco i ens saltem, mig guió del programa.
Sí.
Hem de dir que amb 134 programes no hem tingut mai guió.
No, mai, molt mai.
Avui tenim una convidada de luxe, qui és?
La Cosmic Lala, que va venir a presentar el seu últim disc i ara vindrà a cantar.
tarda.
Cosme Iglal, Andrea, com bueno, estàs?
Molt bé, vosaltres?
Benvinguda al Connectats, no? És el Connectats, en directe aquí des de l'arxiu de Catalunya. Vol dir que quan
avui
acabis...
Avui hi ha una mica de públic?
Sí, normalment no ho fem en públic. Ara estem una mica collinits. Ah, mira, molt bé, eh? Molt bé. Guapa! Hòstia, molt bé, molt bé. Normalment no ho fem en públic, eh? Això és una mica a pèl. L'Andrea va venir fa uns mesos al nostre programa, però és interessant que avui hagi estat l'artista que ha acceptat el repte de ser aquí. Us he de dir, en dos minuts, va ser enviar-li un WhatsApp i en dos minuts em va dir que sí, diu molt de la generositat d'aquesta noia, perquè ha canviat una mica el projecte musical, que m'agradaria que expliquessis. Atenció, perquè avui ve a donar-nos una exclusiva. Ens dirà com es diu el nom del seu EP que està preparant.
Exactament.
Però abans parla'm una mica d'aquest estil musical teu, que ara estàs afrontant, em sembla, que amb la guitarra des de fa uns mesos.
Sí, bueno, des de fa un mes i mig, sí, més o menys, vaig començar a tocar la guitarreta, sí, així que és super nou per mi. Però bueno, no hi ha, per mi cada oportunitat és bona i encara que em faci por, jo sempre dic amb una mica de por però també amb molt coratge, pa'lante. I així que avui he vingut amb la guitarra i bueno, i això, no, que t'explicava que sí, he canviat una mica el format del projecte i fins ara doncs jo depenia molt, pues, al millor de treballar amb productors, de tenir músics al meu costat i bueno, buscava molt com, no, tenia una dependència perquè pensava que jo sola doncs no era capaç d'aprendre a tocar un instrument, de produir, i ara en canvi he decidit pues, posar-m'hi de ple i estic produint, estic aprenent a tocar la guitarra, estic composant, estic, bueno, creant a tope, estic molt feliç, i bueno, això també m'he donat compte de com a la indústria gairebé no s'escolta tampoc el tema dels productors, no? La importància que tenen. Els productors són els que fan la música. Hi ha el compositor que composa la cançó, després tu la portes a un productor i aquest productor en un estudi grava tots els instruments, fa tots els arreglos i bueno, la importància que té un productor, no? Doncs jo en aquest cas estic composant, produint a l'estudi, em gravo les veus jo mateixa, les mixejo tot, i bueno, i ara estic fent un EP amb un productor que és molt xulo, que tinc aquí la primícia. El nom de l'EP, vale, que segurament sortirà dintre d'un mig any, més o menys, i bueno, el nom de l'EP es diu 28 dies.
Ole!
I bueno, ja més endavant, quan ja ens tornem a veure un altre programa, ja explicaré de què va. I això, i a part estic fent un altre EP, tot produït i gravat i tot per mi. O sigui que és molt xulo.
És a dir, alhora està fent dos EPs, eh? Vull dir, a part de fer de Juan Paloma, que ho fa pràcticament tot. Tens un productor, no? L'Àlex, es diu?
Sí, estic produint l'EP de 28 dies, l'estic produint amb l'Àlex Capdevila, que és un crac, i estic supercontenta d'haver coincidit amb ell i d'ara estar treballant junts.
Sí?
I sí, estic treballant amb ell.
Que és aquest EP que es dirà 28 dies.
28 dies.
Que el tema, perquè la gent, ja sabeu que els periodistes som una mica mans de les etiquetes, sí, musicals, aleshores va una mica entre el pop i l'electrònica, no? Estaria,
sí,
així.
Exacte. Si s'hagués de definir una mica, seria entre una mica pop, electrònica, però és bastant una mica alternatiu, té algun toc de jazz, no sé. És com una barreja de tot el que a mi m'ha inspirat i jo escolleixo... Bueno, estaria feliç de que cadascú li posi l'etiqueta que vulgui, no? Però més aviat, si ho hagués de definir, seria una mica així, electrònic.
La fusió,
La fusió, sí.
És la Rosalía sense les ungles llargues, eh?
Exacte, sí. Jo porto tercer ojo,
És veritat, el tercer ull, això ho fan als seus concerts, atenció, perquè si algun cop aneu a un concert de la Cosmic Lala, que us ho recomano...
Tots esteu obligats a posar-vos.
El tercer ull, el programa el vam fer amb aquest tercer ull. Sí. I aquest segon EP que tu també paral·lelament estàs preparant, també anirà per aquest estil?
Més o menys. Amb l'Àlex sí que és veritat que com estem treballant mano a mano i també m'està ajudant amb tot el tema de composició i producció, evidentment, doncs també té bastant a part de les seves influències, però encara que tot i així entén perfectament el que busco. Però en aquest EP a part, que estic produint tot jo, serà una mica més diferent i serà algo més... bueno, és que no sabria com definir-ho. Això ens passa als artistes, ens diuen, bueno, defineix el teu art i no saps com fer-ho, no? Ja ho veuràs.
Seria com un xut per xutxull, no?
Seria un
Bueno, fem una cosa, més que definir, perquè no t'escoltem, no? Un d'aquests temes que formarà part d'algun d'aquests EPs.
Segurament aquest que... Bueno, els temes que he cantat abans,
sí,
també són nous, els vaig composar fa un mes.
Molt bé.
I aquest d'aquí farà un parell de setmanes o així, i encara no està produït, però segurament... ja ho veuré, no sé.
Per tant, avui tindrem l'oportunitat de veure la llavor no? D'un tema que segurament sí, després s'anirà fent.
Això el que vosaltres veureu és com el més raw. El més,
més què? Joder, els millennials, tio. Jo no,
més en anglès, raw, cru. El més cru que faig. No? Que estic a la meva habitació, agafo la guitarra, que no sé gairebé tocar-la, però estic 4 acords, i amb aquests 4 acords vaig buscant i trobo aquí un so que m'agrada i dic, ui, què és això? Llavors busco per internet quin acord estic fent, perquè... No? Llavors dic, ah, vale, es diu així. Llavors vaig apuntant i va sortint la lletra i primer tot comença amb una emoció, evidentment, no? Llavors és una emoció que no sé molt bé com canalitzar, vaig a la meva habitació, em tanco allà, agafo la guitarra, començo a escriure i surt així, i després agafo l'ordinador, començo a gravar, començo a provar, i en allà surt la producció.
Molt bé, doncs si et sembla, abans que s'acabi el temps, i jo xurissi el boli aquest, que mola molt, sí, és molt xumera, web.cat, Quim, mola, eh?
Mola molt aquest.
Aquest,
sí. Aquest. Puc, em puc quedar aquest boli?
Home, home. amb tots vosaltres, Cosmic Lala.
Bueno, aquesta cançó es diu Què serà de ti i és mig en anglès, mig castellà, perquè a mi m'agraden molt les dues llengües i composo des de fa temps amb aquestes dues. I bueno, Què serà de ti? I'm okay in case you're wondering. I don't cry anymore for you, my dear. I still believe that my life can be a dream. I still wear flowers in my hair when it is summer.
A més, complint,
sí, no?
Amb rigorós directe, un minutet, just per acomiadar-nos.
Fantàstic.
Còsmic, Lala, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Per haver compartit aquesta estona, aquesta celebració amb nosaltres. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat, per haver compartit també aquest dia. No marxeu perquè farem una fotografia de família, sobretot. Jo ara m'acomiado dels que no ens han pogut acompanyar en directe, ho han fet des d'altres llocs, des d'altres municipis també. Agraïts per la vostra companyia i a tots els que hi han participat també com a convidats. Gràcies a tots. Demà més. Tornarem a estar connectats a les 4 i 4 minuts. Serà des dels nostres respectius estudis de ràdio. Gràcies a tots per molts anys. Adéu-siau, bona tarda.